Molt bon dia, Sabadell. Són les 8.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
La criminalitat ha baixat a Sabadell durant el tercer trimestre de 2025. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, els delictes han caigut en un 2,7%, amb un total de 7.900 infraccions entre els mesos de juliol i setembre, cosa que suposa 200 menys que en el mateix període de l'any passat. Unes dades que celebra el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, que això sí, demana que no hi hagi impunitat.
S'ha campatit alguns veïns de la ciutat i que efectivament, Mossos d'Esquadra i Policia Municipal han practicat detencions, les persones s'han posat a disposició judicial, però reitero el compromís del govern, de més policia al carrer i de que no hi hagi impunitat i que els delictes que es cometin les persones l'acabin pagant als jutjats.
Tot i això, si ens fixem en la tipologia de delictes, els que afecten la llibertat sexual van a l'alça amb 31 agressions sexuals en penetració entre els mesos de juliol i setembre, 9 més que en el trimestre anterior. A més, també creixen la resta de delictes que afecten a la llibertat sexual, que passen dels 32 als 46. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimecres 3 de desembre, que compartim amb la Beatriz Aguilar al control tècnic. 5è dia de restriccions als entorns naturals de Sabadell i d'un radi de 20 quilòmetres per evitar els contagis derivats de la pesta porcina africana. Tot quan el nombre de porcs senglars afectats per la malaltia és ja de 9 animals i la feina principal consisteix en contenir i mantenir aïllada la zona de Collserola per evitar que el virus s'estengui. La pròxima comissió Estat Generalitat tindrà el tema de la cessió de la caserna com a punt principal de l'ordre del dia. La Generalitat demanarà la titularitat de l'immoble, cosa que seria un pas important per poder-hi instal·lar les consultes externes del taulí. A més, us explicarem també que la UES ha demanat formalment a Santi la Iglesia que deixi de ser soci de l'entitat, tot després que ingressés divendres a la presó com a principal investigat per l'assassinat d'Helena Jubany. També repassarem la baixada de l'atur a Sabadell en 264 persones durant el mes de novembre, cosa que implica 3 mesos de baixada després d'un lleuger repunt que es va registrar durant l'agost. També us explicarem que el propietari de la botiga IMSA i un dels grans actius del món de la música, Jordi Alberic, ha mort als 63 anys. En esports, tarda de waterpolo Canllong, el Keio Natació Sabadell disputa la primera de les dues finals per accedir al top 8 de la Champions masculina. Els de Quim Colet s'hi guanyen per 2 gols de diferència al Vaspo Hannover, se la jugarien en la darrera jornada a casa i contra el Marsella.
Notícies Matí. Els serveis.
Previsió meteorològica en un dimecres molt fred a la ciutat de Sabadell. Si encara no heu sortit de casa, no us deixeu la bufanda i els guants. Què ens espera per les pròximes hores? Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, una altra jornada en la qual tindrem molts núvols enganxats a l'interior del país i aquest matí també amb d'altres contrades de Girona, Barcelona o del Pirineu, de fet amb algun floc de neu que anirà caient cap als 1.100-1.200 metres d'altura. Aquestes nevades s'aniran retirant, però els núvols de la Catalunya central i sobretot del mig Segre, de les valls del Prepirineu, acabaran persistint deixant un dia molt fred en aquesta banda interior. Ha de ser un dimecres també ventós, sobretot a les comarques de Tarragona, especialment cap a les de l'Ebre. Per tant, sensació de frescor també on faci sol al llarg d'aquest migdia i tarda. Estem pendents a la xarxa.
I com tenim la circulació aquesta hora a les carreteres catalanes? Anem fins al RAC on tenim el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia.
Bon dia. Aturades a la ronda litoral, direcció Llobregat, des del tram del Fòrum fins a l'altura de Poblesec. A la B20 també en sentit sud hi ha congestió ja des de Santa Coloma de Gramenet i en tot el tram de la ronda de dalt. Pel que fa a les restes de vies, a la P7, circulació intensa durant 3 quilòmetres a l'altura de Montmeló cap a Barcelona i a la C31 a Badalona. També registren cues de 2 quilòmetres en sentit nord. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I comencem el repàs a les qüestions destacades del dia quan són pràcticament les 8 i 5 minuts del matí. Ens fixem en la criminalitat a Sabadell, que torna a baixar. Els delictes han baixat un 2,7% durant el tercer trimestre de 2025, segons l'últim balanç del Ministeri d'Interior. La xifra total d'infraccions penals entre els mesos de juliol i setembre han fregat les 7.900, el que representa un descens al voltant de les 200 respecte del mateix període de 2024. Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa de Seguretat, celebra que els delictes comesos vagin a la baixa.
Sempre és una bona notícia, doncs, que els delictes al conjunt de la ciutat vagin baixant. Ja portem diversos trimestres en el que baixen els delictes a la ciutat de Sabadell, però per nosaltres el més rellevant és que la full de ruta que tenim en matèria de seguretat es vagi complint. I què volem a la ciutat? Doncs que hi hagi més policia municipal, augmenten 30 agents de policia més aquest mandat, per tant hi haurà més policia municipal al carrer, també la instal·lació de més càmeres de seguretat al conjunt de la ciutat i també, afortunadament, el govern de la Generalitat aposta per tenir més Mossos d'Esquadra.
Malgrat aquesta davallada, si ens fixem en la tipologia dels fets delictius, n'hi ha que continuen pujant. Els delictes contra la llibertat sexual en són un exemple. S'han incrementat en un 42,6% durant el tercer trimestre de l'any. Hi ha hagut 31 agressions sexuals en penetració entre els mesos de juliol i setembre, 9 més que el trimestre anterior. També creixen la resta de delictes sexuals, que han passat dels 32 als 46 en el tercer trimestre de l'any. El tinent d'alcaldessa admet que és una realitat que preocupa el govern municipal.
Els delictes sexuals, per exemple, són uns que ens preocupen, encara que és veritat que la majoria són en l'àmbit familiar, en l'àmbit de la parella, però que és una xacra, no? La violència masclista, que es veu també reflexida en aquestes dades.
Altres delictes que també pugen són els robatoris amb violència i intimidació, al voltant del 13%, o la sustracció de vehicles amb un increment per sobre del 23% en relació al segon trimestre de l'any. En canvi, n'hi ha que baixen de manera notable, com els delictes de lesions, ja siguin lleus o greus, en un 21,5%, el de tràfic de drogues, que cau al voltant del 20%, o els robatoris amb força en domicilis, amb un descens per sobre del 18%. Segons el Ministeri d'Interior, també retrocedeixen els ciberdelictes en un 6,6%. La baixada en el cas de les estafes informàtiques és del 10,2%. Ara bé, la resta de ciberdelictes pugen un 74,6%. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 57 anys a Sabadell com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte de receptació. La investigació va arrencar a l'abril a partir de diverses informacions que alertaven de la possibilitat que en un pis de Sabadell s'hi estigués venent droga a canvi de diners en efectiu o objectes que sovint procedien de delictes contra el patrimoni. Els agents van identificar diversos compradors i van fer una entrada al local on s'hi van trobar dosis de cocaïna, una bàscula de precisió i diverses eines utilitzades per preparar les dosis per la venda. A més, es van localitzar diners en efectiu i alguns objectes precintats o amb etiqueta que podrien ser de procedència il·lícita. Passant pràcticament 8 minuts del punt de les 8 del matí, us expliquem també que la Unió Excursionista de Sabadell ha demanat formalment a Santi la Iglesia que deixi de ser soci de l'entitat. Tot després que el principal investigat del cas Elena Jubany ingressés a presó provisional per risc de fuga o coacció d'altres testimonis. Ara, la UES ha decidit fer un pas endavant i suspendre la seva afiliació. El president de l'entitat, Josep Maria Maños, ha explicat a aquesta emissora que han pres ara la decisió perquè abans els indicis no eren prou ferms com per expulsar la Iglesia de la UES.
Jo penso que és evident que ara hi ha uns nous indicis, hi ha una nova situació judicial, hi ha tota una nova situació en què, doncs, bueno, ara hem entès que ho hem de fer.
Tots els implicats en el cas Jubany, des de la mateixa víctima fins a la Iglesia, passant per tots els investigats que hi ha hagut, formaven part de la UES. De fet, tant abans del primer com del segon anònim, Elena Jubany va participar en diferents excursions organitzades per la secció de Natura. Tanmateix, Maños assegura que no tenen res a veure amb el que va passar, al contrari, que sempre s'han mostrat proactius amb la investigació.
I reiterem, doncs, nosaltres la nostra voluntat de col·laborar amb tothom, com ho hem fet ja amb la justícia, amb la Policia Nacional, i ens posem a disposició de tothom.
Una investigació que ara és un pas més a prop del judici. I canviem de qüestió. Cinquè dia de restriccions en els accessos al medi natural per frenar els contagis relacionats amb la pesta porcina africana. El nombre de casos confirmats s'eleva fins als 9 després que ahir a la tarda el Ministeri d'Agricultura en confirmés 7 més un cop fetes les anàlisis pertinents. Tot i això, la feina principal consisteix en mantenir aïllada la zona de Collserola per evitar que els contagis puguin estendre's. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha celebrat que actualment el brot estigui contingut.
Prioritat absoluta continua sent contenir el brot, el focus. No tenim cap cas fora del focus, això és una bona senyal. tornem a repetir, qualsevol persona que tingui qualsevol indici, que truqui, si us plau, al 112, que no faci un vídeo i el posi a la xarxa, sinó que truqui al 112, que informi, que activem els protocols, que, com saben, han de ser, a més, amb mesures de bioseguretat.
Perquè continuï sent així, es mantindran les restriccions d'accessos també a Sabadell, on no es pot anar ni al Rodal ni al Bosc de Can Déu. El tinent d'alcaldessa d'Urbanisme, Adrián Hernández, que va assistir ahir a la trobada que els representants de la Generalitat van mantenir amb els alcaldes dels municipis afectats pel brot de pesta porcina africana, fa una crida a la ciutadania per complir les restriccions, sobretot de cara al pont de la Puríssima.
Demanar a la col·laboració i la responsabilitat de la ciutadania, sobretot en el proper pont del cap de setmana. És un pont on segurament moltíssima gent voldria anar a gaudir de l'espai natural, del rodal, però que en aquest moment doncs, hi haurà restriccions i prohibicions i, per tant, el que es demana és que es respectin pel bé comú.
Unes restriccions que es mantenen amb el suport de prop de 400 efectius de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit, dels Mossos d'Esquadra, dels agents rurals i de les ADFs. El tinent d'alcaldessa ha agraït la feina dels voluntaris de Sabadell i també dels agents de la policia municipal.
Destacar la tasca que estan fent els ADF de Sabadell, que estan en el grup d'intervenció i estan treballant des de divendres en aquest tema, i també a Policia Municipal, que està en el grup d'ordre i que també des de divendres estan fent tasques juntament amb Mossos d'Esquadra.
A banda de controlar el focus dels virus, el govern català també ha anunciat que activarà un pla de control poblacional de senglars a Catalunya i que emprendrà mesures de bioseguretat a les granges de porcs. Alhora, el conseller Ordeig ha avançat que estan preparant un pla d'ajudes econòmiques per al sector porcí i un grup d'experts per avaluar vacunes. I d'altra banda, us expliquem encara sobre aquesta qüestió que l'exrectora de l'Autònoma i exdirectora general d'Agricultura del Ministeri, Margarida Arboix, ha explicat a la tertúlia d'aquest mateix programa del Notícies Matí que és essencial que respectin totes aquestes mesures.
La recomanació és que no sortim en aquestes zones perquè estem impedint la feina que s'està fent i, a més, podem provocar que siguem un factor de difusió. ¿Vale? Per tant, que intentem allunyar-nos d'aquestes zones.
Una situació que, per cert, no ha afectat el funcionament del campus de l'Autònoma Bellaterra. S'ha limitat l'accés a les zones boscoses, però l'activitat lectiva funciona amb normalitat al campus de Bellaterra. Repassem ara d'altres qüestions en format més breu encara a l'entorn d'aquesta qüestió, perquè només el 5% dels brots de pesta porcina africana declarats en 14 països de la Unió Europea aquest 2025 han afectat granges, segons dades de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. De totes maneres, l'agència fa una crida a respectar les restriccions pel brot en senglars salvatges a Catalunya i demana prudència. Diuen que és una situació d'emergència, la bioseguretat i el compliment de les normes en aquests casos apunten són essencials. Una de les tasques més importants és controlar la població de senglars per tal de contenir el brot detectat a Collserola la setmana passada. I d'altra banda, continuem a la Unió Europea perquè Brussel·les emetrà una recomanació als estats per abordar el problema dels pisos buits en grans ciutats. A dues setmanes per la presentació del Pla d'Habitatge de la Comissió Europea, el Comissari Europeu d'Energia i Habitatge ha admès que les mesures fiscals en matèria d'habitatge són complicades, però no ha avançat si farà alguna proposta sobre impostos, tot i que el Consell Assessor Europeu de l'Habitatge n'ha reclamat més per plataformes com Airbnb. D'altra banda, els ministres d'Exteriors de l'OTAN es reuneixen aquest dimecres a Brussel·les per abordar les negociacions sobre el pla de pau a Ucraïna liderat pel president dels Estats Units, Donald Trump. A l'última cita de l'any, a nivell ministerial, els aliats europeus buscaran reivindicar la seva veu en el conflicte, sobretot després que el republicà gairebé no hagi comptat amb la seva participació en les converses amb Rússia. I d'altra banda, el Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'inconstitucionalitat de la Comunitat de Madrid contra la llei de l'amnistia. El recurs impugnava la llei per vulnerar els articles 1.1 i 23.2 de la Constitució per motius formals en haver-se tramitat la llei d'amnistia a través d'una proposició de llei i d'un procediment d'urgència. La sentència, però, desestima íntegrament el recurs dels populars. I més coses, perquè un 36% dels usuaris de la sanitat pública han d'esperar més de 5 dies per veure el metge d'atenció primària. Un percentatge similar ho percep també de forma negativa. Ho posa de manifest l'informe Dades del Sistema de Salut a Catalunya 2017-2024 de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya. L'estudi també detecta que baixa la freqüentació de l'atenció primària el 2024 en un 10% i que pugen les hospitalitzacions domiciliàries en un 11%. A més, també ho fan les visites en persona als centres de salut ambulatòria, que han crescut en un 10%. I seguim endavant al Notícies Matí en punt, quan és un quart de nou. La caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell serà una prioritat en la pròxima comissió a Estat Generalitat. El president Salvador Illa va anunciar que demanaria al govern espanyol la titularitat de l'immoble i, en cas de ser així, suposaria un pas endavant molt important per tal de desencallar la futura ampliació de les urgències del Taulí. Ens ho explica la Júlia Ramon.
Perquè l'Ajuntament pugui fer l'ampliació de les urgències del Taulí a la caserna, primer cal que en tingui la titularitat i, per tant, el poder o la propietat. Actualment és de l'Estat i fa mesos que tant l'Ajuntament com la Generalitat estan intentant negociar amb el Ministeri, de moment, però, sense massa èxit. Ara, però, ha estat el propi president Illa qui s'ha compromès personalment a desbloquejar aquest projecte.
El president Illa la setmana passada ja va traslladar que ell posaria el tema a la Comissió Bilateral amb l'Estat i que, per tant, demanaria, per no dir que exigiria, però demanaria que se cedeixi la caserna per poder fer l'ampliació de les consultes externes del Taulí.
Escoltàvem ara Eloi Cortés, primer tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, qui celebra que les administracions estan fent la seva feina.
Hi ha una banda que és jurídica, evidentment, i que no la podem oblidar, però hi ha una altra banda que és una derivada, evidentment, política, no? I en aquest sentit, doncs, estar satisfets i agraïts que el màxim representant de la Generalitat ho tingui tan clar i ho plantegi en el seu nivell, no?, de la Comissió Bilateral amb l'Estat per aconseguir la cessió de la caserna per la ciutat.
Segons els càlculs de Salvador Illa, la intenció és disposar de la propietat de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell per encarregar el projecte d'aquestes noves consultes externes del Taulí durant el 2026.
Notícies Matí.
Important baixada de l'atur durant el mes de novembre a Sabadell. Les dades de desocupació registren un descens de 264 persones respecte al mes d'octubre. S'encadenen d'aquesta manera 3 mesos amb menys atur, després que remuntés durant el mes d'agost. Helena Molist.
Actualment hi ha 10.454 persones sense feina a la ciutat, el que representa una taxa del 9,78% de la població activa. Si ho comparem amb el novembre de l'any passat, hi ha 314 persones menys sense feina. Pel que fa al còmput global de Catalunya, s'han perdut 2.555 llocs de treball al novembre, però es manté el rècord d'ocupació del mes amb 3,88 milions d'afiliats. Així en parlava Paco Ramos, secretari de Treball.
Sí, el nostre mercat de treball va pel bon camí i si el mes de desembre no es torça, la previsió és que l'any 25 finalitzi d'una forma molt bona pel que fa a l'evolució del mercat de treball per la quantitat de llocs de treball. El desplegament de les actuacions del departament, en concret de les polítiques actives d'ocupació que fem bàsicament des del SOC, ens permet, amb el correcte funcionament del mercat de treball, de les empreses i les persones en el territori, que la quantitat d'ocupació estigui en màxims històrics.
D'altra banda, de treball ha detectat un increment dels joves d'entre 16 i 29 anys que han sortit de l'atur perquè han trobat feina, fet que atribueix a l'efecte de campanyes com el Black Friday i les compres de Nadal. De la mateixa manera, les afiliacions han disminuït en la resta d'edats. En el tram de menors de 25 anys s'han incrementat en 4.800 llocs de treball.
I avui, 3 de desembre, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una jornada que serveix per tancar les activitats que l'Ajuntament ha previst en el marc del Som Capaços. Aquest matí hi haurà l'acte institucional al Teatre Principal, en aquí aquesta tarda es farà l'encesa de l'Arbre de les Capacitats. En parla el portaveu del Govern, tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones, Eloi Cortés.
Que és triangular una mica doncs, entre el que és el Nadal a la ciutat, el Nadal als barris, en aquest cas, perquè ho fem en col·laboració amb l'Associació de Veïns de Covadonga, i després doncs, el Nadal també, no? Aquesta part més de celebració de les persones amb discapacitat i que tinguem un arbre en un lloc bastant visible, a més, que li diem l'Arbre de les Capacitats. I...
L'encesa de l'Arbre de les Capacitats serà aquesta tarda a les 5 amb la participació dels Trabucaires de Gràcia, la presència del llaminer i fent cagar el tió de Nadal. Unes activitats que serveixen per tancar el programa del Som Capaços, les activitats que s'han fet durant el mes de novembre i que enguany han girat a l'entorn de l'accés al mercat de treball. Cortés assegura que la voluntat és tractar les persones amb discapacitat com a ciutadans amb tots els drets i, per tant, també el dret a treballar. En aquest sentit, s'ha volgut potenciar especialment la inserció laboral a l'empresa ordinària, una tasca que s'ha fet conjuntament amb el Vapor Llong.
I aquest any li hem donat aquesta volta generant un apartat específic a la pàgina web d'explicar quins són els beneficis per a una empresa ordinària d'inserir persones amb discapacitat. El que passa que això no va més enllà dels possibles beneficis fiscals, és a dir, el que hi ha darrere també és un compromís social, no?, en poder generar aquestes oportunitats. Jo crec que això hi és en el territori i que tenim aquesta capacitat de posar en contacte, de fer aquest link entre les empreses que necessiten treballadors i les persones amb discapacitat que necessiten accés al mercat laboral.
Amb tot, el tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones es mostra convençut que l'èxit de les activitats del Som Capaços fa pensar que el programa es mantindrà l'any que ve en una línia molt continuista.
Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Un dels grans del món de la música sabadellenca, Jordi Albaric, ha mort aquest dimarts als 63 anys. Ha estat l'artífex de la coneguda botiga d'instruments IMSA, que ha deixat una gran empremta a la ciutat i, en conseqüència, el seu traspàs ha commogut bona part dels sabadellencs. El seu nom no només era conegut pels clients habituals de la botiga, sinó també pels molts músics sabadellencs que van recórrer a ell per tirar endavant qualsevol projecte artístic. Els que no el coneixen apunten que és una persona que mai tenia un no per ningú. La botiga IMSA acumula més de 40 anys de trajectòria i sempre ha tingut en Jordi Albaric al capdavant. Quan tenia només 14 anys es va comprar la seva primera guitarra i l'any 84 va obrir el seu negoci. Tot i aquest vessant empresarial, una de les darreres botigues d'instruments a Sabadell, si no l'última, també ha cedit material i ha organitzat esdeveniments musicals moguts per la passió d'Albaric. I d'altra banda, us expliquem també que després de gairebé una dècada de la primera edició s'ha presentat el nou calendari de Sabadellanquismes 2026, una proposta cultural que recupera paraules i expressions pròpies de la ciutat, un calendari fet amb il·lustracions, poesia i localismes que ja es pot trobar en diferents punts de la ciutat. El calendari és en blanc i negre i inclou 12 sabadellanquismes seleccionats pel filòleg Cesc Prat, cadascun d'ells il·lustrat per Ramiro Fernández i acompanyat d'un poema de Roc Casagran, una proposta que busca honrar el parlar local i reivindicar-lo com a patrimoni viu de la ciutat. Ramiro Fernández ha explicat als fils de ciutat el motiu pel qual el calendari no té colors.
Sí, l'hem fet sobri, perquè per als calendaris moltes vegades estan fets per embrutar, per guixar-hi, perquè aquí tothom hi posarà les seves notes amb colors, amb bolígrafos de colors i tot. Llavors, això és més sobri. Més diríem a la catalana.
Els impulsors expliquen que cada paraula inclosa al calendari porta amb ella una part de memòria quotidiana de Sabadell. Les il·lustracions i els poemes no només les acompanyen, sinó que ajuden a explicar-ne el significat i l'origen. Cesc Prat detalla l'objectiu del calendari.
Que la gràcia era no anar a buscar paraules antropològiques, no anar a buscar el fons del temps, sinó buscar paraules que la gent les identifiqui, que encara les coneguem, que encara les puguem identifiquem i que, per tant, les puguem traspassar i les puguem fer servir, que aquesta era la gràcia, saps? Podíem haver buscat paraules antigues que ningú no coneix i seria molt, molt curiós i molt divertit, no? Però, clar, el que volíem era precisament traspassar-les i passar-les als nostres fills que es continuïn dient. Aquest era l'objectiu.
Sabadellanquismes 2026 vol ser un cop més, com diuen els seus creadors, una manera de mirar Sabadell amb orgull i d'explicar-la a partir de les seves paraules, la creativitat i una identitat compartida que continua creixent amb el pas dels anys.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Keio Natació Sabadell disputa aquesta tarda la primera de les dues finals que té a Can Llong per accedir al top 8 de la Champions masculina de waterpolo. Guanyant el Waspo Hannover per més de 2 gols de diferència, l'equip de Quim Colet se la jugaria en l'última jornada a casa contra el Marsella, un conjunt el francès que hi va perdre per 11-12 contra l'Atlètic Barceloneta. Això fa que la segona plaça del grup D continuï a només 3 punts. El porter i capità Edu Lorrio té clares les càbales del club.
Para nosotros no hay otro camino que ganar. Esperemos que podamos, como te he dicho, hacer un gran partido y podamos solventar el partido de una manera pues buena, pero es verdad que Hannover ha hecho unos grandísimos resultados. Creo que es un equipo que está bien trabajado, que llega también con la moral muy alta después de ganar a Marsella, y bueno, saber que nuestras opciones pasan única y exclusivamente por ganar este miércoles.
Tot i ser la teòrica ventafocs del grup, els alemanys ja van sorprendre el club en el partit de la primera volta, remuntant en els últims minuts per acabar imposant-se per 16-14. Ara, però, els de Quim Colet arriben amb la moral alta després de guanyar la piscina del Barceloneta a la Lliga. El tècnic recupera l'estadounidenc Jack Larsen i manté el dubte de Costa Berca, que es va trencar una costella fa un mes a Marsella. A 7:15 arrencarà aquest Keio Sabadell Waspo Hannover de la penúltima jornada de la fase de grups. I pendents també aquesta tarda de Carles Coll, que es podria penjar la primera medalla de l'europeu en piscina curta de Lublin. El nedador tarragoní del Club Natació Sabadell va passar ahir a la final del 100 braça amb el quart millor temps de les semifinals. De fet, al matí havia batut el rècord d'Espanya per 4 dècimes. Audal Terrats, per la seva part, va ser 15è a les semis. Tant Coll com Sergio De Celis també van fregar el podi en el relleu 4x50 lliure, però Espanya va acabar cinquena amb només 15 centèsimes del bronze. Aquest matí el mateix Coll ha de nedar als 100 estils, mentre que en el 200 lliure hi seran De Celis i la sabadellenca del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal. D'altra banda, al centre d'esports anem a futbol. Incertesa per saber quin 11 traurà Ferran Costa en el partit de Copa contra el Deportivo. S'esperen rotacions en els dos equips, però en el cas dels arlequinats, amb una alineació molt competitiva. El tècnic de Castelldefels ja va oferir un equip de garanties en la primera eliminatòria al camp del Poblense, i és possible que aposti per una fórmula similar. A la porteria, això sí, tot fa indicar que serà José Ortega qui s'ubicarà sota pals. A la davantera podria jugar Rodrigo Escudero, qui ja va sortir d'inici a la primera ronda. Sentim l'atacant arlequinat.
Creo que todos los que jugamos al fútbol lo jugamos para días como este, en el que el campo está lleno, en el que te ve mucha gente, en el que tienes, bueno, pues seguramente más impacto que otros días, porque al final te enfrentas a un equipo como el Deport. Y por lo tanto, bueno, pues un día bonito, un día especial, pero como te digo, con la seriedad que exige el partido.
A les oficines continua el bon ritme en la venda d'entrades, 5.800 localitats retirades entre socis, públic general i aficionats visitants. Avui últim entrenament abans d'aquesta eliminatòria de demà. I qui també juga avui és l'OAR Gràcia Femení, el derbi contra el Sant Quirze de la jornada 11 de la Divisió d'Honor Plata d'handbol s'avança aquest vespre. La prèvia és del Marc Carbonell.
Les gracienques arriben líders a la cita, tot i haver descansat el passat cap de setmana. El marge sobre els perseguidors més immediats és de 2 punts, mentre que l'equip Quiri, per la seva part, és novè a la classificació. Berta Prat és extrem de l'OAR.
Hi ha nervis, perquè sempre el derbi és un partit una mica més especial. Però bueno, tenim moltes ganes de que arribi. A més, aquest primer partit és a casa, que també això ajuda. I moltes ganes de seguir entrenant i que arribi aquest partit ja.
La resta de la jornada es disputarà durant el cap de setmana i un triomf de l'OAR posaria pressió als rivals directes. El derbi d'avui contra el Sant Quirze arrencarà 8:45 del vespre al carrer Boccaccio.
I la Llanera Trail va camí d'exaurir inscripcions, un fet que ja es va succeir l'any passat, i amb el ritme d'aquestes setmanes la previsió és que la història es pugui tornar a repetir. Ja hi ha més de 630 atletes confirmats, sumant els recorreguts de 14, 21 i 43 quilòmetres. La xifra representa més del 60% de la capacitat total. Una de les organitzadores, Elisenda Campi, vaticina que molt abans ja hauran tancat inscripcions.
Tanquem inscripcions el dijous abans de la cursa. Clar, és possible que haguem de tancar inscripcions abans, és a dir, que ja no hi hagi dorsals, que és el que ens va passar l'any passat. Després es queda gent amb llista d'espera i si hi ha alguna baixa d'última hora, doncs els avisem. Però el ritme aquest que anem, que potser anem com 10 dies avançats en relació a l'any passat, sí, potser no serà a final d'any, però a principis de gener és possible que ja tinguem inscripcions tancades.
La Llanera Trail se celebra el pròxim 25 de gener. La cursa tindrà un vessant solidari, ja que bona part dels diners recaptats aniran per l'associació Obrir-se al Món.
Busques un cotxe d'ocasió? Doncs mou-te! A Movento Castellà tens Mercedes, Audi, Skoda i més marques top. Ocasió, seminous i quilòmetre zero, tots amb garantia. I descomptes que volen! Passa per la carretera de Sabadell, quilòmetre 6,4, a Castellà del Vallès. Movento Castellà, el teu cotxe t'està esperant.
Sabadell en joc.
La Copa del Rei es juga a Ràdio Sabadell. Torna la Copa a la Nova Creu Alta i ho fa amb un partit d'alçada. El Sabadell de Ferran Costa somia en fer alguna cosa gran i això passa per deixar en el camí l'actual líder de la Lliga Hypermotion. Lliga Hypermotion. Aquest dijous, des de 6:45 de la tarda, Sabadell Deportivo de la Coruña. Segueix els 32ens de la Copa amb tot l'equip del Sabadell en joc.
Se'n va sol Miguelete davant del porter, Miguelete per tant segon.
Recorda, dijous, a 6:45 de la tarda, Sabadell Deportivo, la Copa, com sempre, a Ràdio Sabadell.
El centre d'esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ja ha sortit pel Quinto per la Plena i per tothom remena.
Torna l'hivern, torna el fred i torna el Quinto de Ràdio Sabadell.
El Quinto més divertit
i, com sempre, carregat de molts regals.
Vine a Ràdio Sabadell, recull el teu cartró i juga al quinto amb nosaltres.
Cada dia, de 9 a 10, dins del Notícies Matí, cantarem números.
I si t'ho has perdut, estigues atent al nostre web i les nostres xarxes socials per comprovar els números premiats.
Recorda, diversió i premis amb el quinto de Ràdio Sabadell, la tradició de Nadal més sabadellenca.
Quinto!
Són 9:15.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
La criminalitat ha baixat a Sabadell durant el tercer trimestre de 2025. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, els delictes han caigut en un 2,7%, amb un total de 7.900 infraccions entre els mesos de juliol i setembre, cosa que són 200 menys que en el mateix període de l'any passat. Unes dades que celebra el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, que això sí demana que no hi hagi impunitat.
Alguns robatoris amb força que han patit alguns veïns de la ciutat i que, efectivament, Mossos d'Esquadra i Policia Municipal han practicat detencions, les persones s'han posat a disposició judicial, però reitero el compromís del govern, de més policia al carrer i de que no hi ha impunitat i que els delictes que es cometin les persones l'acabin pagant als jutjats.
Tot i això, si ens fixem en la tipologia de delictes, els que afecten la llibertat sexual van a l'alça, amb 31 agressions sexuals en penetració entre els mesos de juliol i setembre, 9 més que en el trimestre anterior. A més, també creixen la resta de delictes que afecten la llibertat sexual, que passen dels 32 als 46. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimecres 3 de desembre, que compartim amb la Beatriz Aguilar al control tècnic. Cinquè dia de restriccions als entorns naturals de Sabadell i d'un radi de 20 quilòmetres per evitar els contagis derivats de la pesta porcina africana. Tot quan el nombre de porcs senglars afectats per la malaltia és ja de 9 i la feina principal consisteix en mantenir aïllada la zona de Collserola per evitar que el virus s'estengui. La pròxima comissió Estat Generalitat tindrà el tema de la cessió de la caserna com a punt principal de l'ordre del dia. La Generalitat demanarà la titularitat de l'immoble, cosa que seria un pas important per poder-hi instal·lar les consultes externes del taulí. A més, també us explicarem que la UES ha demanat formalment a Santi la Iglesia que deixi de ser soci de l'entitat, tot després que ingressés divendres a la presó com a principal investigat per l'assassinat d'Helena Jubany. També repassarem la baixada de l'atur a Sabadell en 264 persones durant el mes de novembre, cosa que implica 3 mesos de baixada després d'un lleuger repunt que es va registrar durant l'agost. També us explicarem que el propietari de la botiga IMSA i un dels grans actius del món de la música, Jordi Alberic, ha mort als 63 anys. I en esports, tarda de vàter polo a Calllong, el Keio Natació Sabadell disputa la primera de les dues finals per accedir al top 8 de la Champions masculina. Si els de Quim Colet guanyen per 2 gols de diferència, el Vaspo Hannover se la jugarien a la darrera jornada a casa i contra el Marsella.
Notícies Matí. Els serveis.
Temps ara per fixar-nos en la plana de serveis per saber sobretot com tenim la previsió meteorològica per avui, un dia que s'ha llevat molt fred a la ciutat de Sabadell. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, una altra jornada en la qual tindrem molts núvols enganxats a l'interior del país i aquest matí també amb d'altres contrades de Girona, Barcelona o del Pirineu, de fet amb algun floc de neu que anirà caient cap als 1.100-1.200 metres d'altura. Aquestes nevades s'aniran retirant, però els núvols de la Catalunya central i sobretot del mig Segre, de les valls del Prepirineu, acabaran persistint, deixant un dia molt fred en aquesta banda interior. Ha de ser un dimecres també ventós, sobretot a les comarques de Tarragona, especialment cap a les de l'Ebre. Per tant, sensació de frescor també on faci sol al llarg d'aquest migdia i tarda. Estem pendents a la xarxa.
I el que ens ocupa ara és saber com tenim la circulació a les carreteres catalanes, amb situació complicada, per exemple, a aquesta hora la C58 amb retencions entre Terrassa i fins a la zona de Sabadell, amb un tram important d'aturades en aquest àmbit en sentit Barcelona. També complicacions en sentit Barcelona, també a aquesta hora a l'alçada de Badia del Vallès i accedint ja pel nus de la Trinitat, també alguna mena d'incidències a la zona de Torre Baró. També complicacions, per tant, en aquest àmbit en sentit Barcelona. Pel que fa a les rondes que donen accés a la ciutat, ciutat de Barcelona de nou. Moltes complicacions, especialment a la Ronda de Dalt, pràcticament impracticable. A aquesta hora en sentit a Llobregat i també molt complicada en sentit Besòs, especialment al tram de la zona que entre Esplugues i fins a arribar als túnels de Vallvidrera. Matí també complicat a l'autopista P7, amb retencions en sentit a Tarragona, a aquesta hora entre Mollet del Vallès i fins a la zona de Barberà del Vallès, i també complicacions en sentit Girona entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma, amb un tram important d'aturades a aquesta zona darrere, el tram més pròxim a la Universitat Autònoma. I com circulem dins de la ciutat de Sabadell? Anem a la policia municipal, on tenim a aquesta hora a la Laura Orenes. Laura, bon dia.
Bon dia. Doncs avui dimecres iniciem el dia amb una mobilitat urbana estable sense grans complicacions. Tot i la presència de trànsit, no s'han registrat incidents significatius que afectin la circulació de manera destacable. Actualment trobem retencions puntuals a la Gran Via en dos sentits i a la Rambla d'Iberia en direcció sud. A més, s'observa trànsit moderat sense aturades a la carretera de Prat i Lluçanet en direcció a la sortida de la ciutat. Altrament informem que durant el dia hi ha talls al trànsit programats i puntuals al carrer de Juvenal, carrer de Montserrat i carrer d'Alcano. Tot plegat per treballs d'obra i manteniments. I això és tot des de la Policia Municipal. Molt bon dia.
I comencem el repàs a les qüestions destacades del dia, quan passen pràcticament 6 minutets del punt de 8:45 del matí. Torna a baixar la criminalitat a Sabadell. Els delictes han baixat un 2,7% durant el tercer trimestre de 2025, segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior. La xifra total d'infraccions penals entre els mesos de juliol i setembre han fregat les 7.900, el que representa un descens al voltant de les 200 respecte del mateix període de l'any 2024. Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa de Seguretat, celebra que els delictes comesos vagin a la baixa.
Sempre és una bona notícia, doncs, que els delictes al conjunt de la ciutat vagin baixant. Ja portem varis trimestres en el que baixen els delictes a la ciutat de Sabadell, però per nosaltres el més rellevant és que la full de ruta que tenim en matèria de seguretat es vagi complint. I què volem a la ciutat? Doncs que hi hagi més policia municipal, augmenten 30 agents de policia més aquest mandat, per tant, hi haurà més policia municipal al carrer, també la instal·lació de més càmeres de seguretat al conjunt de la ciutat i també, afortunadament, el govern de la Generalitat aposta per tenir més Mossos d'Esquadra.
Malgrat aquesta davallada, si ens fixem en la tipologia dels fets delictius, n'hi ha que continuen pujant. Els delictes contra la llibertat sexual en són un exemple. S'han incrementat un 42,6% durant el tercer trimestre de l'any. Hi ha hagut 31 agressions sexuals en penetració entre els mesos de juliol i setembre, nou més que el trimestre anterior. També creixen la resta de delictes sexuals, que han passat dels 32 als 46 en el tercer trimestre de l'any. El tinent d'alcaldessa admet que és una realitat que preocupa el govern municipal.
Els delictes sexuals, per exemple, són uns que ens preocupen, encara que és veritat que la majoria són en l'àmbit de familiar, en l'àmbit de la parella, però que és una xacra, no?, la violència masclista, que es veu també reflexida en aquestes dades.
Altres delictes que també pugen són els robatoris amb violència i intimidació, al voltant del 13%, o la sustracció de vehicles, amb un increment per sobre del 23% en relació amb el segon trimestre de l'any. En canvi, n'hi ha que baixen de manera notable, com els delictes de lesions, ja siguin lleus o greus, en un 20,5%, el tràfic de drogues, que cau al voltant del 20%, o els robatoris amb força a domicilis, que cauen a per sobre del 18%. Segons el Ministeri de l'Interior, també retrocedeixen els ciberdelictes en un 6,6%, i la baixada en el cas de les estafes informàtiques és ja d'un 10%. Ara bé, la resta de ciberdelictes pugen un 74,6%. I precisament en clau de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 57 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte de receptació. La investigació va arrencar a l'abril a partir de diverses informacions que alertaven de la possibilitat que en un pis de Sabadell s'hi estigués venent droga a canvi de diners en efectiu o objectes que sovint procedien de delictes contra el patrimoni. Els agents van identificar diversos compradors i van fer una entrada al local on s'hi van trobar dosis de cocaïna, una bàscula de precisió i diverses eines utilitzades per preparar les dosis per la venda. Igualment, es van localitzar diners en efectiu i alguns objectes precintats o amb etiqueta que podrien ser de procedència il·lícita. I no deixem la clau de successos, parlem ara del fet que la Unió Excursionista de Sabadell ha demanat formalment a Santi la Iglesia que deixi de ser soci de l'entitat. Tot plegat després que el principal investigat del cas, Elena Jubany, ingressés a presó provisional divendres per risc de fuga o coacció d'altres testimonis. Ara, la UES ha decidit fer un pas endavant i suspendre la seva afiliació. El president de l'entitat, Josep Maria Mañosa, ha explicat a aquesta emissora que han pres aquesta determinació perquè abans els indicis no eren prou ferms com per expulsar la Iglesia de la UES.
Jo penso que és evident que ara hi ha uns nous indicis, hi ha una nova situació judicial, hi ha una nova situació en què doncs, bueno, ara hem entès que ho hem de fer.
Cal recordar que els implicats en el cas Jubany, des de la mateixa víctima fins a Santi la Iglesia, passant per tots els investigats que hi ha hagut fins ara, formaven part de la UES. De fet, tant abans del primer com del segon anònim, Elena Jubany va participar en diferents excursions organitzades per la secció de Natura. Tanmateix, Mañosa assegura que no tenen res a veure amb el que va passar, al contrari, que sempre s'han mostrat proactius amb la investigació.
Reiterem, doncs, nosaltres la nostra voluntat de col·laborar amb tothom, com ho hem fet ja amb la justícia, amb la Policia Nacional, i ens posem a disposició de tothom.
Una investigació que ara mateix és a un pas més a prop del judici. I canviem radicalment de qüestió. Ens fixem en el cinquè dia de restriccions en els accessos al medi natural per frenar els contagis relacionats amb la pesta porcina africana. El nombre de casos confirmats s'eleva ja fins als 9, després que ahir a la tarda el Ministeri d'Agricultura en confirmés 7 més un cop fetes les anàlisis pertinents. Tot i això, la feina principal consisteix en mantenir aïllada la zona de Collserola per evitar que els contagis puguin estendre's. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha celebrat que actualment el brot estigui contingut.
Prioritat absoluta continua sent contenir el brot, el focus. No tenim cap cas fora del focus, això és una bona senyal. Tornem a repetir, qualsevol persona que tingui qualsevol indici que truqui, si us plau, al 112, que no faci un vídeo i el posi a la xarxa, sinó que truqui al 112, que informi, que activem els protocols que, com saben, han de ser a més amb mesures de bioseguretat.
Perquè continuï sent així, es mantindran les restriccions d'accessos també a Sabadell, on no es pot anar ni al Rodal ni al Bosc de Can Déu. El tinent d'alcaldessa d'Urbanisme, Adrián Hernández, que va assistir ahir a la trobada que els representants de la Generalitat van mantenir amb els alcaldes dels municipis afectats per aquest brot de pesta porcina africana, fa una crida a la ciutadania per complir amb les restriccions, sobretot de cara al pont de la Puríssima.
Demanar la col·laboració i la responsabilitat de la ciutadania, sobretot en el proper pont del cap de setmana. És un pont on segurament moltíssima gent voldria anar a gaudir de l'espai natural, del rodal, però que en aquest moment doncs, hi haurà restriccions i prohibicions i, per tant, el que es demana és que es respectin pel bé comú.
A banda de controlar el focus del virus, el govern català també ha anunciat que activarà un pla de control poblacional dels senglars. En qualsevol cas, aquestes restriccions es mantenen amb el suport de prop de 400 efectius de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit, els Mossos d'Esquadra, els agents rurals i les ADFs. El tinent d'alcaldessa ha agraït la feina dels voluntaris de Sabadell i també dels agents de la policia municipal.
Destacar la tasca que estan fent els ADF de Sabadell, que estan en el grup d'intervenció i estan treballant des de divendres en aquest tema, i també a Policia Municipal, que està en el grup d'ordre i que també des de divendres estan fent tasques juntament amb Mossos d'Esquadra.
A banda de controlar el focus del virus, el govern català també ha anunciat que activarà un pla de control poblacional de senglars a Catalunya i que emprendrà més mesures de bioseguretat a les granges de porcs. Alhora, el conseller Ordeig ha avançat que estan preparant un pla d'ajudes econòmiques per al sector porcí i un grup d'experts per avaluar possibles vacunes. Comencem parlant d'incidències a Renfe. Diverses incidències afecten aquest matí la circulació ferroviària a Catalunya. En primer lloc, la circulació està interrompuda a la R8 per una incidència per causes operatives entre Martorell Central i Granollers Centre, és a dir, tot el recorregut de la línia. Els viatgers poden dirigir-se a la línia R2 entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost i a servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Mollet Sant Fost. D'altra banda, els trens de la R4 circulen per via única entre Terrassa i Sabadell Sud per la presència d'un animal de gran mida en aquest tram, segons informa Renfe, que no concreta si es tracta d'un porc senglar, tal com va passar fa uns dies a Cerdanyola del Vallès. Per tant, els trens poden incrementar el temps de recorregut en el punt afectat. És a dir, ara mateix tenim els trens circulant per via única entre Terrassa i Sabadell Sud per la presència d'un animal de gran mida en aquest tram, tot i que no es concreta si podria ser o no un porc senglar. Mentrestant, només el 5% dels brots de pesta porcina africana declarats en 14 països de la Unió Europea aquest 2025 han afectat granges, segons ha explicat l'Autoritat Europea de la Seguretat Alimentària. De totes maneres, l'agència fa una crida a respectar les restriccions pel brot de pesta porcina africana en senglars salvatges a Catalunya i demana prudència. Apunten també que una de les tasques essencials és controlar la població de senglars per contenir el brot detectat a Collserola la setmana passada. I mentrestant, Europa, Brussel·les emetrà una recomanació als estats per abordar el problema dels pisos buits en grans ciutats. A dues setmanes de la presentació del Pla d'Habitatge de la Comissió Europea, el comissari europeu ha admès que les mesures fiscals en matèria d'habitatge són difícils, però no ha avançat si farà alguna proposta sobre impostos, malgrat que el Consell Assessor Europeu d'Habitatge n'ha reclamat més per a les plataformes, com per exemple Airbnb. I a Brussel·les avui també s'ha de fer una reunió de ministres d'exteriors de l'OTAN que s'han de trobar per abordar les negociacions sobre el pla de pau d'Ucraïna liderat pel president dels Estats Units, Donald Trump. I mentrestant, us expliquem també que el Parlament de Catalunya ha commemorat aquest dimarts la primera sessió de la Cambra Catalana el 6 de desembre de l'any 1932, amb un acte que ha servit per homenatjar els 83 diputats d'aquella primera legislatura. L'acte encapçalat pel president del Parlament, Josep Rull, ha comptat amb l'assistència d'un centenar de familiars d'aquells primers diputats. L'esdeveniment ha tingut lloc a l'auditori, on s'ha descobert una placa que ha rebatejat l'espai com a Auditori President Lluís Companys. Rull ha apel·lat a la dignitat d'aquells diputats que van mantenir la institució a l'exili i ha parafrasejat el president Macià per demanar als diputats actuals que vulguin, com ell voldria, una Catalunya políticament lliure i socialment justa. I seguim endavant al Notícies Matí parlant ara de la caserna de la Guàrdia Civil, que serà una prioritat en la pròxima Comissió Estat-Generalitat. El president Salvador Illa va anunciar que demanaria al govern espanyol la titularitat de l'immoble i, en cas de ser així, suposaria un pas endavant molt important per desencallar la futura ampliació de les urgències al Taulí. Ens ho explica la Júlia Ramon.
Perquè l'Ajuntament pugui fer l'ampliació de les urgències del Taulí a la caserna, primer cal que en tingui la titularitat i, per tant, el poder o la propietat. Actualment és de l'Estat i fa mesos que tant l'Ajuntament com la Generalitat estan intentant negociar amb el Ministeri, de moment, però, sense massa èxit. Ara, però, ha estat el propi president Illa qui s'ha compromès personalment a desbloquejar aquest projecte.
El president Illa la setmana passada ja va traslladar que ell posaria el tema a la Comissió Bilateral amb l'Estat i que, per tant, demanaria, per no dir que exigiria, però demanaria que se cedeixi la caserna per poder fer l'ampliació de les consultes externes del Taulí.
Escoltàvem ara Eloi Cortés, primer tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, qui celebra que les administracions estan fent la seva feina.
Hi ha una banda que és jurídica, evidentment, i que no la podem oblidar, però hi ha una altra banda que és una derivada, evidentment, política, no? I en aquest sentit, doncs, estàs satisfets i agraïts que el màxim representant de la Generalitat ho tingui tan clar i ho plantegi en el seu nivell, no?, de la Comissió Bilateral amb l'Estat per aconseguir la cessió de la caserna per la ciutat.
Segons els càlculs de Salvador Illa, la intenció és disposar de la propietat de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell per encarregar el projecte d'aquestes noves consultes externes del Taulí durant el 2026.
Desperta't cada dia amb el Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
Passant 3 minutets del punt de 3 quarts de 9 del matí, important baixada de l'atur durant el mes de novembre a Sabadell. Les dades de desocupació registren un descens de 264 persones respecte al mes d'octubre. S'encadenen d'aquesta manera 3 mesos amb menys atur després que remuntés durant el mes d'agost. Helena Molist.
Actualment hi ha 10.454 persones sense feina a la ciutat, el que representa una taxa del 9,78% de la població activa. Si ho comparem amb el novembre de l'any passat, hi ha 314 persones menys sense feina. Pel que fa al còmput global de Catalunya, s'han perdut 2.555 llocs de treball al novembre, però es manté el rècord d'ocupació del mes amb 3,88 milions d'afiliats. Així en parlava Paco Ramos, secretari de Treball.
Sí, el nostre mercat de treball va pel bon camí i si el mes de desembre no es torça, la previsió és que l'any 25 finalitzi d'una forma molt bona pel que fa a l'evolució del mercat de treball per la quantitat de llocs de treball. El desplegament de les actuacions del departament, en concret de les polítiques actives d'ocupació que fem bàsicament des del SOC, ens permet, amb el correcte funcionament del mercat de treball, de les empreses i les persones en el territori, que la quantitat d'ocupació estigui en màxims històrics.
D'altra banda, Treball ha detectat un increment dels joves d'entre 16 i 29 anys que han sortit de l'atur perquè han trobat feina, fet que atribueix a l'efecte de campanyes com el Black Friday i les compres de Nadal. De la mateixa manera, les afiliacions han disminuït en la resta d'edats. En el tram de menors de 25 anys s'han incrementat en 4.800 llocs de treball.
I avui, 3 de desembre, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una jornada que serveix per tancar les activitats que l'Ajuntament ha previst en el marc del Som Capaços. De fet, aquest matí a les 11 hi haurà l'acte institucional al Teatre Principal. Aquesta tarda es farà l'encesa de l'Arbre de les Capacitats, amb la participació, entre d'altres, del llaminer o fent activitats per cagar el tió. Unes propostes que tanquen el programa del Som Capaços, les activitats que s'han fet durant el mes de novembre i que enguany han girat sobre l'accés al mercat de treball. El portaveu del govern i tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones, Eloi Cortés, assegura que la voluntat és tractar les persones amb discapacitat com a ciutadans, amb tots els drets i, per tant, també el dret a treballar. En aquest sentit, s'ha volgut potenciar especial la inserció laboral a l'empresa ordinària, una tasca que s'ha fet conjuntament amb el Vapor Llong.
I aquest any li hem donat aquesta volta generant un apartat específic a la pàgina web explicar quins són els beneficis per a una empresa ordinària d'inserir persones amb discapacitat. El que passa és que això no va més enllà dels possibles beneficis fiscals, és a dir, el que hi ha darrere també és un compromís social, no?, en poder generar aquestes oportunitats. Jo crec que això hi és en el territori i que tenim aquesta capacitat de posar en contacte, de fer aquest link entre les empreses que necessiten treballadors i les persones amb discapacitat que necessiten accés al mercat laboral.
Amb tot, el tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones es mostra convençut que l'èxit de les activitats del Som Capaços fa pensar que el programa es mantindrà l'any que ve en una línia molt continuista.
Notícies matí.
Canviem radicalment de qüestió. Un dels grans del món de la música sabadellenca, Jordi Albaric, ha mort aquest dimarts als 63 anys. Ha estat l'artífex de la coneguda botiga d'instruments IMSA, que ha deixat una gran empremta a la ciutat i, en conseqüència, el seu traspàs ha commogut una bona part de Sabadell. El seu nom no només era conegut pels clients habituals de la botiga, sinó també per molts músics sabadellencs que van recórrer ell per tirar endavant qualsevol projecte artístic. Els que el coneixen apunten que és una persona que mai tenia un no per ningú. La botiga acumula més de 40 anys de trajectòria i sempre tingut en Jordi Albaric al capdavant. Quan tenia només 14 anys es va comprar la seva primera guitarra i el 1984 va obrir el seu negoci. Tot i aquest vessant empresarial, una de les darreres botigues d'instruments a Sabadell, si no l'última, també s'ha dit material i ha organitzat esdeveniments musicals moguda per la passió d'Albaric.
El dia es lleva. El Notícies Matí de Ràdio Sabadell.
Després de gairebé una dècada de la primera edició, s'ha presentat el nou calendari de Sabadellanquismes 2026, una proposta cultural que recupera paraules i expressions pròpies de la ciutat. Un calendari fet amb il·lustracions, poesia i localismes que ja es pot trobar en diferents punts de la ciutat. El calendari està fet en blanc i negre, inclou 12 sabadellanquismes seleccionats pel filòleg Cesc Prat, cadascun d'ells il·lustrat per Ramiro Fernández i acompanyat d'un poema de Roc Casagran, una proposta que vol honorar el parlar local i reivindicar-lo. Els impulsors asseguren que cada paraula inclosa al calendari porta amb ella una part de la memòria quotidiana de Sabadell. Les il·lustracions i els poemes no només les acompanyen, sinó que ajuden a explicar-ne el significat i l'origen. Cesc Prat ha detallat l'objectiu del calendari.
Que la gràcia era no anar a buscar paraules antropològiques, no anar a buscar el fons del temps, sinó buscar paraules que la gent les identifiqui, que encara les coneguem, que encara les puguem identifiquem i que, per tant, les puguem traspassar i les puguem fer servir, que aquesta era la gràcia, saps? Podíem haver buscat paraules antigues que ningú no coneix i seria molt curiós i molt divertit, no? Però, clar, el que volíem era precisament traspassar-les i passar-les als nostres fills i que es continuïn dient. Aquest era l'objectiu.
Sabadellanquismes 2026 vol mirar Sabadell amb orgull i explicar-lo a través de les seves paraules.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Keio Natació Sabadell disputa aquesta tarda la primera de les dues finals que té a Can Llong per accedir al top 8 de la Champions masculina de waterpolo. Guanyant el Vaspo Hannover per més de 2 gols de diferència, l'equip de Quim Colet se la jugaria a l'última jornada a casa contra el Marsella, un conjunt al francès que hi va perdre per 11-12 contra l'Atlètic Barceloneta. Això fa que la segona plaça del grup D continuï només 3 punts. El porter i capità, Edu Lorrio, té clares les càbales del club.
Para nosotros no hay otro camino que ganar. Esperemos que podamos, como te he dicho, hacer un gran partido y podamos solventar el partido de una manera pues buena, pero es verdad que Hannover ha hecho unos grandísimos resultados. Creo que es un equipo que está bien trabajado, que llega también con la moral muy alta después de ganar a Marsella. Y bueno, saber que nuestras opciones pasan única y exclusivamente por ganar este miércoles.
Tot i ser la teòrica ventafocs del grup, els alemanys ja van sorprendre el club en el partit de la primera volta, remuntant en els últims minuts per acabar imposant-se per 16-14. Ara, però, els de Quim Colet arriben amb la moral alta després de guanyar la piscina del Barcelonet a la Lliga. El tècnic recupera l'estadounidenc Jack Larsen i manté el dubte de Costa Berca, que es va trencar una costella fa un mes a Marsella. A 6:45 arrencarà aquest Keio Sabadell Vaspro Hannover de la penúltima jornada de la fase de grups. Pendents també aquesta tarda de Carles Coll, que es podria penjar la primera medalla de l'europeu en piscina curta de Lublin. El nedador tarragoní del Club Natació Sabadell va passar ahir a la final del 100 braça amb el quart millor temps dels semifinalistes. De fet, al matí havia batut el rècord d'Espanya per 4 dècimes. El del Terrats, per la seva part, va ser 15è a les semis. Tant Coll com Sergio De Celis també van fregar el podi en el relleu 4x50 lliure, però Espanya va acabar 5ª a només 15 centèsimes del bronze. Aquest matí el mateix Coll ha de nedar als 100 estils, mentre que en el 200 lliure hi seran De Celis i la sabadellenca del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal. Anem al futbol. El Centre d'Esports Sabadell, incertesa per saber quin 11 traurà Ferran Costa en el partit de Copa contra el Deportivo. S'esperen rotacions en els dos equips, però en el cas dels arlequinats, amb una alineació molt competitiva. El tècnic de Castelldefels ja va oferir un equip de garanties a la primera eliminatòria al camp del Poblense, i és possible que aposti per una fórmula similar. A la porteria, això sí, tot fa indicar que serà José Ortega qui s'ubicarà sota pals. A la davantera podria jugar Rodrigo Escudero, qui ja va sortir d'inici a la primera ronda. Onda, sentim a l'atacant arlequinat.
Creo que todos los que jugamos al fútbol lo jugamos para días como este, en el que el campo está lleno, en el que te ve mucha gente, en el que tienes, bueno, pues seguramente más impacto que otros días, porque al final te enfrentas a un equipo como el Depor. Y por lo tanto, bueno, pues un día bonito, un día especial, pero como te digo, con la seriedad que exige el partido.
A les oficines continua el bon ritme a la venda d'entrades, 5.800 localitats retirades entre socis, públic general i aficionats visitants. Avui últim entrenament abans d'aquesta eliminatòria de demà. I avui també juga l'Oar Gràcia Femení, el derbi contra el Sant Quirze de la jornada 11 de la divisió d'honor plata d'handbol s'avança aquest vespre. La prèvia és del Marc Carbonell.
Les gracienques arriben líders a la cita, tot i haver descansat el passat cap de setmana. El marge sobre els perseguidors més immediats és de 2 punts, mentre que l'equip Quiri, per la seva part, és novè a la classificació. Berta Prat és extrem de l'OAR.
Hi ha nervis, perquè sempre el derbi és un partit una mica més especial. Però bueno, tenim moltes ganes de que arribi. A més, aquest primer partit és a casa, que també això ajuda. I moltes ganes de seguir entrenant i que arribi aquest partit ja.
La resta de la jornada es disputarà durant el cap de setmana i un triomf de l'OAR posaria pressió als rivals directes. El derbi d'avui contra el Sant Quirze arrencarà 8:45 del vespre al carrer Boccaccio.
I acabem parlant de la Llanera Trail, que va acabar de tornar a exaurir inscripcions, un fet que ja es va donar l'any passat, i amb el ritme d'aquestes setmanes la previsió és que la història pugui repetir-se. Ja hi ha més de 630 atletes confirmats, sumant els recorreguts de 14, 21 i 43 quilòmetres. Des de la UES, entitat organitzadora, desconeixen si la crisi porcina pot tenir alguna incidència, tenint en compte que la Llanera Trail se celebra el pròxim 25 de gener. La cursa també tindrà un vessant solidari, ja que una part dels diners recaptats serà per l'associació Obrir-se al món.
Notícies matí, amb Mireia Sanz.
Ja esteu avisats, us vam avisar ahir, han començat el període de Nadales a Ràdio Sabadell, com a mínim el Notícies Matí amb la cançó del dia. Avui us recupero un tema que és preciós, és que crec que necessita molt poca presentació, és la gran veu de Michael Bublé en el seu disc de Nadales, i en concret aquesta cançó que es diu Holly Jolly Christmas, i que sona així.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello forward to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Torna l'hivern, torna el fred i torna el quinto de Ràdio Sabadell.
El quinto més divertit i, com sempre, carregat de molts regals.
Vine a Ràdio Sabadell, recull el teu cartró i juga el quinto amb nosaltres.
Cada dia, de 9 a 10, dins del Notícies Matí, cantarem números.
I si t'ho has perdut, estigues atent al nostre web i les nostres xarxes socials per comprovar els números premiats.
Recorda, diversió i premis amb el quinto de Ràdio Sabadell, la tradició de Nadal més sabadellenca.
Quinto!
Sabadell en joc.
La Copa del Rei es juga a Ràdio Sabadell. Torna la Copa a la Nova Creu Alta i ho fa amb un partit d'alçada. El Sabadell de Ferran Costa somia en fer alguna cosa gran i això passa per deixar en el camí l'actual líder de la Lliga Hypermotion. Aquest dijous, des de 6:45 de la tarda, Sabadell Deportivo de la Coruña. Segueix els 32ens de la Copa amb tot l'equip del Sabadell en joc.
Se'n va sol Miguelete davant del porter, Miguelete per tant segon.
Recorda, dijous, a 6:45 de la tarda, Sabadell Deportivo, la Copa, com sempre, a Ràdio Sabadell.
El centre d'esports es viu en directe a Ràdio Sabadell. Notícies Matí. L'actualitat més matinera, cada dia a Ràdio Sabadell.
Dos minutets passant del punt de les 9 del matí. Temps per saludar els tertulians que ens acompanyen avui. Tenim l'Alan Contreras en nom de la Crida. Alan, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Tot bé?
Aquí. Sí, sí. Inici de desembre, no?
Sí. Vaja, dia 3 ja avui, eh?
Sí, contents.
Però vaja, sí, sí, celebrant-ho. Jo ja sabeu que ja m'heu sentit que ja vaig amb Nadales a tope. Aquí ja estem a tope ja. A tope de Nadal estem. També ens acompanya el Toni York en nom de Junts. Hola, Toni, què tal? Com estàs?
Molt bon dia.
Tot bé?
Tot bé, de moment.
De moment tot bé, no? Si no entrem en detalls, oi, allò que diuen, si no entrem en detalls, tot bé. I també ens acompanya el Josep Asensio, filòleg i columnista. Hola, Josep, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Amb tots ells tenim feina avui, molta feina per comentar temes, però abans de comentar temes tenim una altra feina, que és... A veure, Bea, se sent o no se sent? Sentiu o no? Hem de cantar números del quinto, tertulians, que esteu molt tranquils i tenim molta feina. Hem de cantar números del quinto. Com funciona això? Doncs nosaltres cada dia, al Notícies Matí, portem dos dies fent-ho només començar la tertúlia, però vaja, innovarem, eh? Perquè si no estareu allà esperant el moment i volem que ens escoltin tota la tertúlia, no? Aquells que vulguin saber els números del quinto. Cantem cinc números del quinto, per tant... Un cada un i algú haurà de repetir. Decidirem cada dia que és la mà innocent que repeteix. Toni, comença, va, arrenca fent de lloro. Va, remena fort, remena, remena.
Se sent.
Se sent. Hi ha números. Treu-lo, treu-lo. Un, només.
Tira-me-la!
A veure, que tenim...
El 20.
El número 20. Això li diuen pelat al 2, no? Crec, els que en saben, sí? D'això no, de fer
no,
quintos.
No.
Alan, tu domines no el tema dels quintos
bueno,
o què?
Bueno, no va, a la meva manera.
Va, doncs a la manera de l'Alan.
Vinga, va. Ui.
A veure, què tenim?
Tenim el 85.
85. L'any que vaig néixer jo, si voleu.
Mira, bueno, sí, tu?
Sí, jo vaig néixer el 85. Què us sembla? No? A partir d'ara el podíem instaurar.
Quina sort.
Josep, va, som-hi, amb energia. A veure.
El 49.
49?
Sí.
Oh, mira.
L'edat que vaig tenir.
L'edat que vas tenir en algun moment.
Clar que sí.
Passeu-me la mi, va, que ara em toca a mi. Escolta'm. A veure. Amb energia s'ha de fer això, no? Diuen?
No, sí.
Va. A veure. Tenim. El 26. Mira, m'apunto el Josep. L'edat que vaig tenir jo en algun moment.
Sant Esteve.
Ostres, sí. És veritat. Quin fallo, Sant Esteve.
El dia dels canelons.
El dia dels canelons, Sant Esteve. I tant que sí. Va, qui vol fer? Alan, va. Per Sant Esteve. T'has guanyat repetir.
Remena.
Molt bé.
A veure.
Ja tenim... Un dia després de l'inici de les garrotades.
Ah, val, d'acord.
El 37.
El 37, molt bé, perfecte. Un any després de l'inici de les garrotades, molt bé. Ja ho tenim. A veure, tenim... Espera, que els poso en ordre, que deu ser un toc que tinc jo, que necessito posar-los en ordre així numèric. Tenim el 20, el 26, el 37, el 49 i el 85. Són els 5 números que hem cantat avui en el quinto de Ràdio Sabadell. De seguida els podreu trobar també a les xarxes socials de la ràdio. Els podreu consultar si us n'heu perdut algun. I recordeu que tot això és possible doncs, gràcies al suport de molts comerços i establiments de la ciutat que ens donen un cop de mà, com per exemple la farmàcia Marta Gili, Forrellat Joieria, IMSA, Intecat o també la Llar del Llibre, entre d'altres, doncs, que ens donen un cop de mà per poder anar fent el quinto setmana rere setmana, dia rere dia. Per tant, cada dia ens tocarà cantar números aquí a Ràdio Sabadell. Gràcies, ho heu fet molt bé. Escolta, això podem muntar aquí.
No, s'està...
Podem muntar aquí un quinto, escolta.
Sí.
De la ràdio del quinto.
El canta molt bé.
Ho ha fet molt bé, l'Ara. Sí, ho has fet molt bé.
Sí, he fet alguna coseta.
Has fet alguna. Se li nota que no debuta. Va, fem canvi de registre, perquè déu-n'hi-do el canvi que us demano ara. Passa d'una cosa a l'altra. Avui estem repassant les dades de criminalitat a Sabadell. Sabeu que el Ministeri de l'Interior les va publicant de forma, doncs, paulatina per tal de poder-les analitzar. I el que ens diuen les dades és que la criminalitat ha baixat de nou a la ciutat, ho ha fet en un 2,7%. Diguéssim que les infraccions han caigut en unes 200 respecte al mateix període de l'any passat. S'ha passat en números absoluts, que crec que en aquests casos és molt important posar números absoluts perquè els percentatges ens poden alterar una mica la percepció, però s'ha passat de 7.900 casos o 7.900 infraccions penals a 7.000... S'han fregat les 7.900 i havien estat prop de 8.100 l'any passat. Per tant, estem parlant d'unes 200 menys. Ara bé, tenim una situació complexa en alguns àmbits, pel que fa com, per exemple, als delictes contra la llibertat sexual. Les dades són preocupants. Ha incrementat en un 42,6%. I allò que us deia, que no vull posar percentatges, sinó que vull posar dades, perquè crec que ens porten damunt la taula a una realitat molt i molt complexa. I és que estem parlant que entre els mesos de juliol i setembre, a Sabadell hi ha hagut 31 agressions sexuals amb penetració. Estem parlant d'una cada 3 dies, segons les dades que ens diuen ara mateix, amb aquestes 31. Això amb penetració, però si sumem la resta de delictes sexuals, han passat dels 32 als 46. Per tant, si ho sumem tot, estem parlant de pràcticament una infracció d'aquestes diàries a la ciutat de Sabadell, en una realitat que està sent complexa i que des de l'Ajuntament hem pogut parlar amb el tinent d'alcaldessa de Seguretat, que ha dit dues coses. La primera, que aquestes dades posen de manifest que s'ha de seguir treballant en aquesta línia, però també que s'ha de treballar per tal de que des de la justícia no quedin impunes aquest tipus d'activitats, no? Aquest tipus d'infraccions, i per tant que es treballin en aquesta línia. I també ha dit que la realitat de les denúncies sexuals preocupa el govern i vol posar també fil a l'agulla doncs, per abordar aquesta qüestió, perquè realment, ostres, són dades que costen de pair, realment costen molt de pair. Alan, amb què et quedes?
Jo crec que hi ha dues lectures, no? Per una banda ha estat el tema d'aquesta percepció de seguretat i el model de seguretat que es vulgui tenir com ciutat, que d'això sí que podem doncs, vull intervenir després, però pel que fa a aquestes últimes xifres, que són de fet les que pugen, no? Hem vist, crec que, bueno, ja ho hem dit des de la Crida per Sabadell anteriorment, i bueno, i més enllà des de la Crida, els col·lectius feministes de la ciutat, doncs ja han dit que cal més inversió, que cal més dotar de més recursos, no només a la policia, perquè quan pensem també en temes de seguretat o en temes de prevenció, ens anem directament a la policia quan hi ha altres serveis, el servei de la dona, els serveis de mediació, els serveis que fan el serveis d'intervenció, no? de mediació i també de la dona dels ajuntaments, que també són serveis que estan infrafinanciats, que no estan rebent finançació adequada per abordar doncs, aquests temes. Per una banda, malauradament, les xifres també és cert que hi ha una força de voluntat també de les persones víctimes de fer denúncia, no? Fa uns anys, fa 10 anys, fa 8 anys parlaven i el que havia era un complet silenci quan hi havia aquest tipus d'agressió perquè no, la gent no se sentia segura de poder fer denúncia o no sabia si aquesta denúncia aniria a bon port, no? I com mínim ara sí que hi ha un increment, però també això vol dir que doncs, hi ha una garantia o hi ha una seguretat o com mínim tranquil·litat de que si fos una denúncia doncs potser arriba, no, a que se resolgui. Pensant això, evidentment, doncs fer costat a la intervenció del regidor de seguretat, que és que el que cal fer és agilitzar la justícia, agilitzar-la i que això no només que no quedi impune, sinó que la resposta no sigui una cosa tan lenta. Perquè jo crec que és, al final, quan ets víctima d'una violació, d'un abús sexual, més enllà del deportar això allà al cos, és el temps també que això es dilata, no? Aquest temps tan llarg per trobar una solució. Això perquè fa no, aquest tipus de delictes. Perquè fa la resta de delictes i la resta de sensació de seguretat, bueno, aquí jo tinc un debat en com... Perquè si en aquest cas no, s'està baixant els índexs, és una bona notícia per dues bandes. Per una banda, perquè crec que és una resposta als discursos d'odi que fa servir l'extrema dreta, com Vox, com Aliança Catalana, per introduir un discurs que als nostres barris hi ha inseguretat, hi ha delictes i que cada dia no pots sortir ni al supermercat. És que jo flipo amb aquests discursos a vegades. Quan jo he vist a l'Eixample, a Sol i Padrís, passo molt per allà, i aquests dies les xarxes socials d'aquests partits eren una bomba que és que en aquell barri no es pot sortir ni al supermercat. I dic, és que no sé en quin barri viu aquesta gent, perquè jo per allà hi passejo i hi ha temes de convivència, hi ha temes de civisme, com hi ha tots els barris. Aleshores, aquestes xifres doncs, ens deixen una opció clara per poder donar resposta a aquests discursos, no?
Clar, perquè, per exemple, per posar-vos més dades, pugen els robatoris amb violència, ho fan al voltant d'un 30%, també la sustracció de vehicles per damunt d'un 23%. Estem parlant en relació amb el mateix període de l'any passat, però, en canvi, baixen de manera notable els delictes de lesions en un 21,5%, per tant, és un descens important. El tràfic de drogues a l'entorn d'un 20%, que havia estat, l'any passat en teníem moltes, no?, de plantacions de marihuana, especialment que sortien als mitjans de comunicació. Els robatoris amb força en domicilis han caigut un 18%, i també cauen en part els ciberdelictes i les estafes informàtiques. Per tant, hi ha diferents tipus de delictes que realment s'està abordant, no?, i estan aconseguint-se un retrocés en les xifres. Toni, amb què et quedes?
Bueno, jo estic d'acord amb el tema. Vull dir, el tema d'agressions sexuals és molt important. Vull dir, penso que potser hi ha una falta de denúncia en el seu moment. Ara surten i s'actua. El que passa és que es dilata molt amb el temps, això és veritat. Quan hi ha una percepció d'un delicte d'aquest tipus, vull dir, jo crec que la... A veure, amb el tema sexual és molt clar que hi hauria d'haver-hi més madura amb el tema doncs, de les persones que cometen el delicte. Amb altres temes que has mencionat tu, doncs jo quedo sorprès de que la multireincidència, hi ha una certa relaxació judicial, per exemple, amb el tema dels furts, no? de poca importància, però que són constants. I llavors penso que aquí hi ha poca hi ha poca, actua poc la justícia perquè són furs petits i gent que es dedica doncs, constantment a viure d'això. I això és el que jo parlo amb bastanta gent d'aquí a Sabadell, persones pròximes, doncs que les que no li han robat el bolso, li han robat doncs, la cartera, no? I en els comerços. I llavors hi ha vigilància, però, esclar, vull dir, la població augmenta, les situacions doncs, de facilitat que té la gent doncs, d'aquest tipus de persones que es dediquen a fer això, doncs els permet actuar amb una certa impunitat. Si els troben, si els enganxen, si reben, no passa res. Vull dir, van seguint i van repetint. Home, l'altre dia llegia, no d'aquí Sabadell, sinó en general, vull dir que havien detingut amb una persona que portava 4.000 actuacions de furs a la ciutat de Barcelona. Dius, ostres, aquesta persona, vull dir, l'han de tenir, ja deu ser amic de la policia i del control o dels Mossos. Llavors, això és el que et preocupa una mica, no? La relaxació judicial. Una cosa és que hi hagi inseguretat, que no n'hi ha, que jo penso que Sabadell és una ciutat tranquil·la en aquest aspecte, cadascú fa el seu discurs, com deies tu, vull dir, però jo veig que a Sabadell jo vaig molt tranquil a tot arreu i no veig a nivell de barris que hi treballo molt, doncs no veig mai situacions, potser es veu més al centre per raons doncs, de moviment de comerç i aquest tipus de furt que es fa, que no pas en els barris que hi ha una certa tranquil·litat. Una cosa que m'ha cridat l'atenció, que has dit tu, Mireia, és la baixada del tema del tema de les drogues, no? Mm. Vull dir, això és molt important. I penso que aquí sí que s'ha actuat i la part municipal hi actua i, a través del control policial i crec que s'ha arrestat molt doncs, els centres de producció, sobretot a nivell de particulars.
Bueno, a veure, jo penso que hi ha una cosa que ha dit l'Alan, que és el tema que ara es denuncia més, no? Se'm sent? Ah, és que jo no em sento.
No, però no portes els auriculars, és normal que no et sentis.
No sento, sí. Bé, estic despistat. No, llavors, clar, això es denuncia més. Fa 20 anys, 100 anys, tot això es callava, i per tant, també surt més que això. Jo penso que, perquè jo he treballat d'educador, ja ho sabeu, cal més educació també. La prevenció és a les escoles, no? I explicar bé. Estem en una època que sembla que, com diu l'Alan, l'extrema dreta diu que no s'ha de parlar de sexualitat a les escoles, que no, que els estem pervertint. Hi ha aquest discurs que és millor que això quedi. I jo penso que s'han de parlar les coses, no? I que potser aconseguim poc, però més val aconseguir poc que res, no? El tema de la multireincidència està claríssim, ha de ser una mica més actiu. Jo cada vegada que baixo a Barcelona veig un robatori, cada vegada, per allà al portal de l'Àngel, sempre hi ha algú que es mou, sempre la mala aquí, vull dir, els turistes fent... Està ple de turistes i és, allò és... Bueno, és escandalós, no? Tema... No sé, a mi les dades a vegades... tinc la sensació de que, no que m'enganyen, no? Però que són dades només, no? Però que la percepció de la gent no és que hagi baixat això. Segurament pel que diu l'Alan també, no? Perquè hi ha una constant per xarxes dient de que estem de que ens roben, de que no sé què, de que hi ha una inseguretat. Jo també, jo surto moltes vegades tard de la faràndula o surto i tal i vaig cap a casa caminant, que em diuen, com vas caminant i si et passa alguna cosa? I no m'ha passat mai res. Segurament perquè no m'ha passat mai res, vaig el dia que em passi potser agafo un altre camí, no? Però jo vaig molt segur per Sabadell. Jo trobo que Sabadell és una ciutat segura, que no vol dir que no et passi res en algun moment, però penso que la percepció de la gent no és precisament que hagin baixat, sinó molt al contrari. Llavors, clar, aquesta línia, no?, entre el que em diuen que m'ho crec o no, i llavors és molt... No sé, estem en una època que ens enganya. La intel·ligència artificial ens enganya. I llavors les dades ens enganyen. No, segurament són més real, però... No sé per què penso que això vas als barris on sigui... Tinc amics al centre que diuen, ostres, és que no sé què, Josep, això no es pot sortir a la nit. I l'únic és que hi ha algú fent botellón. I és això. I amb aquesta percepció de 2 o 3 o 10 persones allà fent botellón, tenen una percepció d'inseguretat, no? I això ho transmeten a gent que no surt a la nit i llavors va calant amb aquesta idea de que és que no es pot sortir al carrer ni de dia, no? Perquè, com diu l'Alan, va al supermercat i també... Llavors, clar, hem de lluitar també contra aquestes notícies falses. Em preocupa, naturalment, tot el tema d'agressions sexuals i ja dic, jo crec que s'ha de començar l'escola però directa, vull dir, sense embuts, no? I
sí, sí,
treballar des de ben petits.
A mi el que o sigui que des de la Crida, no? O sigui, parlo i que Vox i Allianza fa aquests discursos, però també el que a mi em preocupa molts cops també és la superficialitat d'algun discurs des del govern, de Junts i del PSC, en el sentit que els delictes poden augmentar, poden reduir, pot passar, però que la inseguretat molts cops no cau del cel. Si passa és perquè passa alguna cosa, i a mi em preocupa que es pensi que aquesta solució només ve programada per el que s'ha fet aquí en aquesta ciutat els últims anys, que és l'increment de càmeres de seguretat a la plaça Picasso, a Can Puixaner, a plaça Espanya. S'han incrementat, s'han doblat aquestes càmeres de seguretat amb, en principi, amb un control més policial, i és que això pot subsanar un problema a curt termini, però és que la inseguretat creix allà on hi ha barris abandonats, on els serveis socials van curts, on ja no hi ha places d'educació infantil per a extracurriculars, on les feines són precàries, on no hi ha accés a habitatge, on no hi ha accés a un lloguer digne. Allà, allà és on passen aquests problemes d'inseguretat, perquè la falta de garanties socials i de vida molts cops s'obliguen a fer coses, no? I posar el focus, com el fa el govern a vegades, en el que passa al carrer, doncs, bueno, és posar una venda en allò que està passant. I jo crec que per això jo crec que la solució concreta, no? Per poder solventar aquest tema més enllà d'aquestes coses petites, és posar el focus on cal posar-lo, a la comunitat, a l'educació, a les feines estables, feines dignes, feines que no siguin precàries, a l'habitatge. I quan això sigui resolt, doncs jo crec que ja podrem parlar no només d'una baixada d'aquests percentatges, sinó que una baixada molt més gran, perquè és on cal invertir ara. Però estem fent ara, des de fa uns anys, si més càmeres, si drons voladors, si... sigui, estem invertint en unes coses que no digui que no siguin necessàries. Però estem posant una inversió, una ment, un focus en allò quan, de tota la vida, la seguretat es guanya amb inversió al barri.
Bueno, ha fet un discurs molt interessant, però no és tan senzill, Vull dir, el fet del benestar social...
Invertir en habitatge no és tan senzill com posar càmeres. Això està claríssim.
Vull dir, a veure, jo vaig estar, precisament, el dia que es va inaugurar la sala de la policia a Can Marcet, doncs ja fa molt temps, que hi havia la meitat de càmeres que hi ha ara, i hi ha un control diari durant 365 dies l'any, amb una progressió de 24 hores cada dia durant un mes, que no s'esborra cap intervenció de les càmeres de la policia, i teòricament això estan ubicats en llocs estratègics, que per cert, per raons, que entrem sempre en el tema de les llibertats, no? De que la Generalitat no depèn de l'Ajuntament, això, Depèn, o sigui, l'Ajuntament pot demanar no 50, en pot demanar 200 de càmeres, o 300, però ha d'autoritzar la Generalitat per raons de control i intimitat de les persones. Si tu tens una càmera posada al carrer, vull dir, si tu pots gravar doncs un delicte, però també pots gravar doncs actuacions normals de la persona, i això és un control que la Generalitat ho vigila. Dit això, jo no sé l'efectivitat que tenen les càmeres. Que funcionen, segur. Que les controlen 24 hores, segur. Però la realitat és que el rendiment que li treuen a aquest control el desconec. Perquè això, de tant en tant, un cop l'any, doncs a través del Consell de l'Ajuntament, doncs del tema doncs, de seguretat, que m'hi toca anar alguna vegada, doncs t'expliquen això. Et treuen un cartipàs i t'expliquen tot el que ha passat durant l'any. Accidents, furs, coses que passen a nivell de seguretat. I no saps mai... Vull dir, això són dades, el que deies tu. Són dades que a vegades, bueno, te les has de creure i saps que és així. Res més. Jo és la percepció que tinc de diguem, de la situació. És veritat que el benestar social comporta que la gent doncs actuï d'una manera determinada. Però aquesta pedagogia, com deia ell, doncs comença a nivell dels nens i de les famílies. És que estem parlant de pedagogia a nivell escolar, però hem de pensar que les famílies que a vegades s'ubiquen en certs barris, per desgràcia, que són persones nouvingudes, altres que no, o persones d'unes ètnies determinades, doncs provoquen, per raons òbvies, i ara no vull entrar en el tema que segurament no sé si sortirà del tema de la caserna, per dir alguna cosa, vull dir, comporta que aquestes situacions no són fàcils de solucionar, vull dir, no hi ha cap país...
Raó, no?
Sí,
dir,
bueno, però, dir, esclar, final, per solucionar aquest problema...
La raó en el sentit que si hi ha una falta de garantia de drets, però... si hi ha una falta de serveis socials, justament aquestes persones que parles, al sud de Sabadell, que és on jo visc, quan no tens, només tens un centre cívic a la Creu de Barberà que ofereix classes extracurriculars a nens, perquè la resta no hi ha places, doncs, bueno, aleshores, si hi ha inversió, hi ha diners per posar més càmeres... Doncs que hi hagi més diners i més inversió des de part del govern de Junts, perquè encara sou el govern de Junts i del PSC, també per doncs, invertir en educació. En canvi, no hi ha millor seguretat que tenir els drets garantits. I jo crec que el tema és que estem fent un relat constantment de la seguretat com un tema de que van pel carrer la gent amb ganivets... i l'estem...
No
dic vosaltres, dic el relat que s'imposa, i al final l'extrema dreta ens està guanyant la partida, perquè en comptes de nosaltres plantejar un contrarrelat del debat de seguretat, el que estem fent és justificar-nos amb els textos i les línies que ells ens hi posen. Perquè ens hem cregut, i fins i tot Junts, i és així, fins i tot Junts, s'ha cregut, perquè hi ha hagut un canvi viral els últims temps en Junts, s'ha cregut i les ha comprat el relat a l'Aliança Catalana per por a perdre vots. I fins i tot Junts està fent això i està virant més cap a aquesta part de la seguretat. I no és cert, i és que això no passa. I fins que no canviem el relat, ens continuaran guanyant passes i passes.
Bueno, a veure, no entrarem debat amb això.
No, estem parlant.
No,
però ho esteu fent molt educadament i molt perfectament. Sí, o no, Josep, tu i jo, que estem d'espectadors...
Jo estic escoltant.
No ens entrem en això, però vull dir, Aliança Catalana és Aliança Catalana i Junts és Junts. Llavors, no és que compri res Junts a Aliança Catalana. Aliança Catalana té un discurs populista en el qual, que forma part no només de l'extrema dreta, per entendre'ns, que no és tampoc ben bé, és l'extrema dreta catalana, no és Vox ni és altres partits, i això és un fet que és inevitable, però vull dir, si tu vols pujar al suflé, doncs has de fer discursos que t'agradi escoltar. I això és el que fa Aliança Catalana, sense entrar en la realitat del problema, m'entens? I això no és que ho compri Junts, ja t'ho puc garantitzar.
Va, Josep.
Bueno, jo, si no ho dic, ho rebento, no té res a veure, però Aliança Catalana acabarà menjant-se Junts, igual que Vox acabarà menjant-se el Partit Popular, perquè al final s'acosten tant i volen semblar-se tant que al final un menja l'altre, però això és a part. Mira, jo, com que vinc del, torno a repetir, del món de l'educació, jo crec que l'educació és bàsica per tot això. Hi ha projectes a ciutats, ara deies tu del centre cívic, no?, que hi ha allà baix, no pot ser que només hi hagi un centre cívic. Les feines... Mira, s'han publicat molts articles de la importància de l'esport, per exemple, del futbol també, en aquest cas, per aglutinador i cohesionador de barris i d'espais i de zones on els nens i les nenes no sabien què fer, no? Ara amb el futbol femení també està passant amb les noies, no? Que no sabien on anar i tenen el Mercantil, per exemple, hi ha futbol femení, el Mercantil fa una feina extraordinària per cohesionar un barri sencer, no? I això l'Ajuntament no s'està fent, vale? Tenim, per exemple, les biblioteques, que no són centres culturals, són biblioteques on vas, agafes un llibre, el deixes, el tornes i s'ha acabat. Però a Barcelona, per exemple, la biblioteca crec que es diu Ramon Fuster, ha rebut un premi internacional per cohesionadora, per convertir-se en un centre cultural. I tu diràs, bueno, això que té res a veure amb el que estem parlant? Home, sí que té a veure, naturalment, perquè si tu treballes des de l'escola, lligues les escoles, els instituts, amb aquell centre cultural que pot ser, que potser hi ha el centre cívic com a tal, no sé, estic pensant en el centre cívic de Can Rull, que realment no és un centre cultural, vale? No és res. És una sala d'allà, més buit que res, doncs a lo millor...
Sales a disposició de lloguer per entitats.
Sí, sí, jo veig què es fa allà. Hi ha música, hi ha teatre, hi ha... No, realment no, no? En aquest sentit fa més potser una escola de dansa o jo què sé, o el tallaret, no sé, per dir alguna cosa, no? Però els centres cívics, saps que van... Que ja ho diu, no? Centre cívic, es van construir precisament per cohesionar almenys el barri, doncs... No, de tant en tant passa alguna exposició que passa, però res, no? En canvi, penso que això és molt important de cara a que també els nois i noies se sentin del barri, se sentin de Sabadell i no només baixin a Sabadell a veure el Llaminer, ho havia de dir, no? Perquè llavors, què tenim, no? I jo crec que, a més, diré una altra cosa, tota la qüestió social, el govern del Salvador Illa ha retallat educadors socials, integradors socials a les escoles, i això pues, fa molt mal a tot un sector que clar, els profes i els mestres ja no donen a l'abast, ja no poden assumir el rol d'educadors socials, a més, no? Ja són administratius, ja són, és una burocràcia constant, més 25 o 30 alumnes a classe. Per tant, aquesta tasca de dividir els integradors, els deixem a les escoles de primària i els educadors, educadores, als instituts, quan hi havia els dos a tot arreu, això provoca una davallada de poder estar amb els alumnes que realment ho necessiten. No? Per exemple, no sé a Sabadell, perquè ignoro, però a Castellà, per exemple, hi ha als instituts una infermera, un infermer, infermera, constant perquè qualsevol alumne pugui anar allà i dir, escolta, em passa això, em passa allò. No sé si a Sabadell aquesta figura existeix, però no. Seria molt necessari, especialment als instituts, vale? Que segurament sí. Els privats o concertats sí que el tenen, no sé, o ho paguen, però a Castellà és veritat que només un dia a la setmana per alguna cosa es comença, però els altres dies pots...
Sí, això és una bona idea. No sabia això de castellà, però...
Bueno, que... em diràs, bueno, és que castellà és més petit, això es pot fer a Caldes...
Això és un problema de posar-hi mitjans. Vull dir, aquí hi ha dificultats per cobrir un cap al Poble Nou, per exemple, perquè no hi ha suficients recursos mèdics, doncs a pensar que puguis tenir una persona fixa en un institut que puguis consultar.
Et puc assegurar que això ha funcionat, perquè persones, alumnes, adolescents amb problemes greus han pogut anar directament, i llavors, com que és la persona que treballa amb el CAP, directament ja treballa amb el CAP, m'entens? Sí. Ja no passa pels profes, ni passa... Vull dir, hem salvat moltes situacions complicades gràcies a aquesta persona que hem tingut a l'institut.
Podríem seguir donant-li voltes perquè òbviament ens queden moltes arestes, però deixem-ho que faci una mica d'autobombo, perquè aquí a Ràdio Sabadell vam fer un programa especial el 25N en el marc especialment destinat a les violències sexuals. Us recomano una entrevista que compartíem amb l'Helena Crespi, una sexòloga, psicòloga, que ens abordava una mica de quina manera s'ha d'abordar aquesta educació sexual amb les criatures. Des de molt petits, i fins i tot parlàvem d'un tema que no ha sortit en el vostre debat, que és aquesta, la pornografia, no? Que s'ha assenyalat molt a la pornografia, i ella deia, compte, el problema no és la pornografia, és el tipus de pornografia que és mainstream, el tipus de pornografia que es veu, que és masclista i violenta, i podia haver molts tipus de pornografies. I ella afegia, perdoneu-me, un aspecte que és important també, que deia... i les novel·les que fomenten un amor romàntic basat en un concepte de relació de parella que és tòxic, que això també existeix. Per tant, ella ho afegia tot i deia tot això fa un còctel que acaba derivant en unes determinades situacions que es donen, no? I sobre el tema de com educar les criatures, ella deia el problema és que l'educació de les criatures comença quan són a la panxa de la mare, pràcticament en el tema de la sexualitat, i ens esperem a fer-ho en un moment en què ja no... diguéssim, la cosa ja està massa avançada i la criatura ja ve educada de sèrie, i tu intentes allà posar-hi pegats, però la cosa ja està, diguéssim, molt avançada com per poder-hi actuar. Per tant, per reflexionar, si teniu una estona, escolteu-la, perquè realment val molt la pena.
I amb tot això faig una pausa a la publicitat, que tenim molta teca i en portem 32 minuts. Pausa per la publicitat i a la tornada anem a altres temes.
Sabadell en joc.
La Copa del Rei es juga a Ràdio Sabadell. Torna la Copa a la Nova Creu Alta i ho fa amb un partit d'alçada. El Sabadell de Ferran Costa somia en fer alguna cosa gran i això passa per deixar en el camí l'actual líder de la Lliga Hypermotion. Lliga Hypermotion. Aquest dijous, des de 6:45 de la tarda, Sabadell Deportivo de la Coruña. Segueix els 32ens de la Copa amb tot l'equip del Sabadell en joc.
Se'n va sol Miguelete davant del porter. Miguelete per tant, segon.
Recorda, dijous, a 6:45 de la tarda, Sabadell Deportivo, la Copa, com sempre, a Ràdio Sabadell.
El centre d'esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Que m'he d'aguantar, sabeu, els 2 minuts de publicitat, xerro més jo. Passen 5 minuts a 9:45 del matí, seguim fent tertúlia a Ràdio Sabadell. Ara parlem d'un altre tema que ens està donant, el que li estem donant moltes voltes, no?, i que ens està afectant també com a ciutat, tot i que no directament, com és el cas d'aquesta pesta porcina africana. Encetem avui el 5è dia de restriccions en els accessos al medi natural a la zona de Sabadell. Això vol dir que no es pot anar al Rodal, no es pot anar al Bosc de Can Déu. S'estan fent seguiments per tal que això sigui així, perquè ens insisteixen que és un tipus de virus que es mou a gran velocitat i de molt fàcil extensió, diguéssim. Insistim, tal com dèiem ahir, no afecta les persones en cap cas, però sí que té incidències especialment en els porcs, bàsica i rotundament. Ahir el conseller deia que en aquests moments ja tenim 9 casos confirmats a Catalunya, però que la bona notícia és que segueixen tots continguts al mateix lloc, que és aquesta zona de Cerdanyola on es va trobar el primer cas, i que ara bàsicament el que s'està fent és treballar perquè no surtin d'allà, diguéssim, perquè tots els porcs que hi hagin allà no poden sortir del parc, no? Ahir ens acompanyava a la tertúlia la Margarida Arboix, que sabeu que havia estat rectora de l'Autònoma, va ser directora general de Salut Pública del Ministeri de Salut, i per tant tenia coneixement sobre tots aquests temes i ens explicava, no?, els diferents moments que ha passat al llarg de la història, que no és un cas nou, vull dir que això passa, no?, i que principalment el punt més important és que no es mogui, que no s'estengui perquè no arribi a les granges, perquè llavors les afectacions econòmiques podien ser molt importants, no? I ella destacava ahir la importància que tenia el fet que la Xina finalment hagi decidit, acceptat una certa compartimentització de Catalunya. És a dir, hagi entès que Catalunya no es va tot junt, diguéssim que hi ha prou distància entre Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona com perquè només hagi de prohibir, diguéssim, la importació de productes de l'àrea de Barcelona, que això afecta Osona i, per tant, té una afectació important, també, però que, si més no, la part de Girona, la part de Lleida i la part de Tarragona queda protegida ara per ara, no? I ahir sí que ens explicaven que, mentre estigui contingut en aquest radi, l'afectació econòmica serà molt important, i el conseller plantejava ahir totes les ajudes que farien falta, però que, en cas que s'obrís més, la situació ja seria molt complexa a nivell de país, no? També per les conseqüències que tot plegat podia tenir. En aquests moments tenim prop de 400 efectius de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit, Mossos d'Esquadra, agents rurals, ADFs, també ens deien ahir
Els 400 són entre tots, no 400 de l'exèrcit, sinó entre tots. També policies locals, la Sabadell també està treballant en aquest àmbit. L'ADF de la ciutat està donant un cop de mà. Ahir ens explicaven que havien estat al voltant de 3-4 persones i un parell de vehicles de l'ADF de Sabadell que també havien anat a controlar, diguéssim, espais perquè la situació no sortís. I sobretot demanant molta responsabilitat a la ciutadania. I el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, deia especialment amb el que ve ara, aquest cap de setmana que tenim, en què qui més qui menys voldrà anar a buscar tions al bosc i no es pot. No es pot. El tio hi arribarà d'una altra manera, però al bosc no s'hi pot anar. No? I deia que sobretot que es tingui en compte doncs, la responsabilitat, diguéssim, ciutadana de fer cas. Josep.
Bueno, és que és aquesta la paraula, responsabilitat. Jo no sóc de sortir al camp i tant en tant en Torrent de Colobrers, amunt i avall, aquestes coses, no? Però he hagut de dir a gent que va cada dia a caminar per aquí que no hi vagi, diu, no passa res, no? I tenim un concepte a vegades de que, no? És, ara ho comparo una mica amb la pandèmia ja, pràcticament, o, que hi ha de grip, no? I que estan recomanant a la gent gran, que, i no, hi ha gent de la meva edat i més grans que aquest any no s'han vacunat, però, bueno, una grip. I hi ha un concepte de que, escolta, no sé, no passa res, no? I dic, sí que passa, perquè posem en perill no hi ha l'economia, ens posem en perill tots, no? A mi el que... Primer, aquesta paraula, no? Responsabilitat i que la gent faci cas i es quedi a casa. Escolta, i camines per Sabadell i no surts al camp, no? Tinc uns amics que l'altre dia van anar pel Ripoll, quan ja estava prohibit, fins a Badalona. Sort que després els van parar i diuen no poden passar i van haver de venir en bicicleta per la carretera. Però, escolta, aguanta't una mica. Potser això dura un mes o dos, o vés a saber, però tens la gran... La bona notícia és que està controlat, però si ens despistem una mica... A mi el que em sobta una mica és quan diuen que es poden haver contaminat per haver menjat les escombraries a l'AP7, no? Que feia mesos que no sé quin organisme deia que efectivament que allò podia ser un perill perquè els porcs senglars no són tontos, saben on hi ha el menjar i s'acostaven allà a les bosses d'escombraries de l'AP7 i que es podien haver contagiat d'alguna cosa ja contagiada, no?
Ahir la Margarida ho explicava molt bé, perquè ella deia que a la zona de la frontera entre Rússia i Europa hi ha un focus molt important de pesta porcina africana, però en molts casos són porcs domèstics, i per tant la gent no els declara perquè se'ls mengen ells, i com que si te'ls menges, i més si te'ls menges cuinats, crec que va dir a partir de 50 graus hi ha mort el virus, per tant, ho pots donar per fet. El que pot passar és que un camió, senzillament, deia, un camió amb les rodes del camió ha passat per algun lloc on ha passat prèviament un porc, ha portat el virus fins aquí. I ha passat per algun lloc de prop d'un parc de... Hem vist senglars passejant pel bosc per Can Déu, diguéssim, a Sabadell.
Per Can Rull.
I per Can Rull.
I per Catalunya.
I per Catalunya. Per tant, ha passat aquell porc per algun lloc on havia passat aquest camió i només així ja en té prou per infectar-se. Sí, és que no cal ni que s'ho mengi, deia la... O sigui, imagineu-vos, per què és tan important aquesta part de tancament, no?, de l'espai.
Ahir veia el mapa que deia que precisament feia aquesta línia de l'AP7, no? L'AP7 entrant a França i tot això, hi havia un color allà de contaminació, per tant, són els camions, són sembla que... Però, bueno, si ho tenim controlat aquí, res, doncs...
A controlar.
Bueno, segons el conseller va dir que tenien la percepció de que aquest divendres el tema estaria més o menys controlat. El problema jo crec que comença pels senglars.
No, és el senglars.
La proliferació i el creixement d'aquests animals, que, a veure, tot és molt la natura, s'ha de cuidar i és molt respectable, però passa amb tot. Vull dir, la proliferació i el creixement d'aquesta raça doncs provoca això, perquè això sí que és difícil de controlar. Perquè avui escoltava per la tele, donaven les notícies de Cerdanyola i Collserola, i això que dèiem ara, vull dir, primer, la gent no respecta, no sé per què, som així, i no parlo només dels catalans en general, sinó que no respecten les indicacions que pot donar, doncs, hi ha països que posen en marxa un tema i la gent ho compleix a rajatabla, i aquí ens costa una mica més, i la gent diu, no passa res, com dius tu, no només amb això, sinó amb altres coses, però sobretot amb això. I, és clar, això provoca que, bueno, que sempre n'hi ha que volen ser més llestos uns que els altres, i això simplement s'ha de seguir aquesta normativa per evitar, perquè el senglar, tu, vull dir, arriba... Són socis del Condis, A veure, aquí a la Gran Via pugen des de baix al Ripoll i van aquí al Condis, que hi ha aquí a tocant el Club Natació Sabadell, els containers, cada nit, pugen i agafen. Que no dic que sigui això que provoqui, però és veritat, el porc senglar no és que s'alimenti de coses naturals, sinó que, jo no sé, la pesta porcina per on ve, i el virus per on ve. Però la veritat és que no és una novetat, això. Ja havia passat.
Hi ha gent que fins i tot li posa menjals, que jo ho he vist, per allà canvia, hi ha gent que els hi posa, perquè
esclar,
cada
dius,
nit
home,
venen...
A veure, doncs ja no. Afortunadament és una cosa que afecta només a l'economia del país, perquè doncs, les restriccions de sortides d'un sector tan important com és el porcí, doncs, això provocarà problemes econòmics. Afortunadament, a nivell de les persones, en principi, no li afecta massa, però jo crec que s'hi està treballant molt a fons i estan intentant doncs, resoldre el problema. Ja ho veurem.
Sí, torno,
és una qüestió de dies.
Potser avui estic molt, molt incís en això, però és que crec que sempre ens anem com a aquelles coses que succeeixen al moment, no? A veure si li donem resposta a aquell problema que surt en aquell moment. I està clar que en això s'ha de cercar una solució immediata que no afecti, que afecti el mínim i... però que després de que passen aquestes coses sembla ser que queden en l'oblit i això és un tema, és un tema de planificació, o sigui, és un tema de planificació i de model. Més enllà del virus, més enllà d'aquests afectats, el problema és el model econòmic, que fa que anys que Catalunya es converteix en una fàbrica d'exportació de porcs, mentre importem el 70% d'allò que mengem aquí. O sigui, és un model que es concentra en aquestes grans granges industrials, que contamina aquífers, que maltracta el territori, i que ens fa dependre a tot un país d'una indústria que no és ni sostenible ni sobirana. O sigui, tot això és per exportar-ho, molts cops. Per això, i a banda de la gestió, no? O sigui, per això quan des del govern es demana ajuda a la UME, doncs, abans de mobilitzar els recursos propis, diu també molt d'aquesta dependència que té el govern actual de l'Illa, de fer una mobilització des de Madrid, una manca d'estratègia des d'aquí, des de Catalunya. Jo crec que cal fer un replantejament. O sigui, no, Catalunya ara mateix no pot, amb aquestes granges, macrogranges, insostenibles, que contaminen el territori i que, a més, no és algo que repercuteix a nivell... És que m'atreveria a dir ni econòmic a vegades, perquè és que el preu pel qual els nostres pagesos, els nostres treballadors agraris cobren és paupèrrim en relació a lo que s'exporta, no? Hem d'apostar per aquesta agroecologia, per garantir la sobirania alimentícia i, d'aquesta manera... A llarg termini, sí, és com es poden prevenir aquestes crisis sanitàries i cuidar, al final, també l'economia de Catalunya. Ara cal resoldre això, com abans. Però després què fem? Tindrem un model nou, una estratègia nova, un replantejament de la situació? O passarà i d'aquí a 4 anys on anem a pensar si ha estat un camió de Rússia que ha vingut i que ha passat per unes... Clar, és que sempre, sento que sempre estem així, no? Veient allò que ha passat. No sé, m'ho sento, que avui estic...
No, jo et respondré amb això. No canviarà res. Perquè el capitalisme ha de continuar fins que caigui tot, m'entens? I quan caigui tot, llavors ens plantejarem tot. Jo ja ho he dit moltes vegades aquí, tinc família a Múrcia, Almeria, que tenen tomàquets i aquestes grans explotacions d'Almeria, ja sabeu què és, contaminació a tope, esclavatge, gent... il·legal, treballant allà, vivint sota plàstics, i això comprem pebrots i tomàquets i enciam i bròcoli d'aquella zona i ens importa un rave. I aquella gent que viu d'això, els importa un rave si contamina més, si no contamina, si ens mengem, si... Sobretot, a mi em diuen renta bé el tomàquet, renta'l bé i si pots també intenta pelar-lo, perquè ja m'estan dient que li han ficat allà de tot, no? I la zona de Vic i tot això és una zona totalment contaminada. És una pena que el petit agricultor, petit, ha desaparegut, perquè al final acaba anant a treballar a les grans empreses que el que fan és contaminar aqüífers, com tu dius, tot això. Però això no s'acaba d'avui per demà, no hi ha una planificació. És que no, ni al cap de ningú, de cap polític, hi ha una planificació per revertir això en un altre. No, per què? Perquè s'ha de viure el dia a dia. I per poder fer una reconversió d'això es necessiten molts diners i es necessiten sobretot interessos, ganes, no? Això, per exemple, va passar fa molts anys, te'n recordaràs, a Sagunt, no? Quan hi havia les indústries aquestes com es diu dels forns, que van desaparèixer I clar, 30.000 persones van al carrer. Llavors hi va haver una reconversió que no va ser d'un any per l'altre, gent a l'atur, i això a Vic i a aquestes zones, jo no sabia aquestes dades, jo pensava que el porc era una cosa més de Múrcia, més d'Andalusia, no? I sembla que, bueno, ja ho he sabut ara, que tenim unes granges. Això és un tema diferent al que estem parlant, no? Però que té relació, no?
És que el tema, si el vols enfocar a nivell polític, ja tens unes raons suficients per parlar-ne. Però, a veure, Catalunya té 8 milions d'habitants, que bé s'han d'alimentar, dic jo, perquè, a veure, amb el que es produeix al Prat de Llobregat, no n'hi ha prou, eh?
El 70% que del que mengem ho portem cap aquí, eh? Clar, nosaltres, vull dir,
sí,
o sigui, no hi ha cap sobirania alimentària d'allò que,
veure,
fem aquí i allò que cultivem aquí.
D'acord, però vull dir, si ara hi hagués una contaminació dels plàtans, per dir alguna cosa, què hauríem de fer? No portar plàtans de Canàries, per dir, bé, jo no sé si pot passar o no pot passar. Però vull dir que a veure, el problema és la prevenció, també, sempre. I mira, el model, em sembla molt bé el teu plantejament, no? De dir, escolta'm, això contamina. Sí, jo he treballat 10 anys en el sector agrícola, venent maquinària pels pagesos, màquines de recol·lecció i tractors. I et puc garantitzar que l'avançament que s'ha tingut a nivell d'explotacions no hi havia sigut mai. I això, i els pagesos tot i passant amb unes dificultats importants, i amb una administració que els avorreix, i amb unes situacions, diguem, d'explotacions de les finques que els avorreix. I en canvi el reste de l'estat espanyol, i això t'ho puc garantitzar, que viuen de l'agricultura... viuen els fills, normalment les famílies ja exporten els fills a l'estudi universitari, però mantenen amb aquestes 8 hectàrees de cereals o 10 hectàrees de cereals, mantenen a la família i no fan res més. Vull dir-te que, a veure, aquesta economia existeix, i si això es talla, i parlo a Catalunya, que la producció, són 8 milions de persones que en mengen cada dia, i si vaig a Sabadell, que la població està creixent exponencialment, doncs d'una manera important, bueno, necessites uns recursos gastronòmics, per dir-ho d'una manera, que cobreixin les necessitats de la gent. Que dius, home, és que s'hauria de millorar el tema de contaminació dels purins que produeixen les granges de porcs. Sí, Toni, i de les vaques boges,
Toni,
que no sé
si,
què.
El que estic dient sí. És que doncs, aquestes 8 milions de boques que han de menjar a Catalunya
sí,
dia clar. A dia...
Sí, però no n'hi ha prou amb el parat, eh?
Doncs que avancem cap a aquesta sobirania i que li deixem a la gent, als agricultors, que puguin fer la seva feina digna i que allò també es quedi aquí a un preu digne, que se li pugui comprar en aquestes persones dignament allò que fan amb les seves mans i que se li pagui bé i que allò quedi aquí també i que ho puguem comprar aquí. Hi ha opcions, hi ha fórmules.
Jo penso que la fórmula és el consumidor. El que no podem fer és comprar lluç que ens ve del Senegal, que ve en avions, sí. I és el consumidor que ha de dir no compro. Ja veuràs com això s'acaba. No?
Massa, evidentment, estem... Josep, però sí. El tema està que si després vas també al mercat i vols comprar un lluç que està d'aquí, doncs són 4 euros el quilo,
sí.
Si agafes el Senegal...
4 euros, està clar.
És un euro, aleshores dius... I al final...
Bueno, sí. No menges lluç. Bueno, com... Mira, ens estan ficant al cap el tema del quilo.
Però és que no, perquè si seguim així a fer-la, pues no menges. El tema és...
No.
Anem a fer-li a aquesta gent que fa aquí, que treballa aquí la terra, sí. Que treballa aquí els rius, que treballa aquí el mar, que treballa aquí els boscos, doncs que aquesta gent es pugui guanyar la vida amb sous dignes aquí.
Mira, l'altre dia...
Sense que ens costi agafar un préstec a la caixa per anar al supermercat.
Mira, és que... ja no diré marques, perquè o potser si les acabo dient, però és igual. Hi ha supermercats, macrosupermercats espanyols, que compren fora. Compren fora, la patata és de fora, la taronja és de fora. Vale? N'hi ha alguns que no tenen capital espanyol, que la majoria dels seus productes són espanyols. I només has de mirar la caixa, eh? Els virgínies, no sé què, les taronges de Tortosa o de Castelló o de València, no? I jo crec que el consumidor és el que ha d'acabar dient jo per què haig de comprar una patata de França? Què passa, que no hi ha patates aquí? Per tant, sí. Al final, qui té la clau del canvi és el que compra. Però clar, si acabem comprant...
Jo crec que no. Jo
mira,
és que no perquè...
Perdona, mira el kiwi. No.
Digue-li tu a una persona que gana 1.200 euros de salari mínim que la seva capacitat per triar diferent, allò que, allò, si té un quilo de patates que li costa 2 euros menys, serà la seva voluntat i decisió moral de no fer-ho. Doncs no és així.
Doncs que pugui fer-ho, no sé.
I aquí discrepo amb tu, en el sentit que això ha d'estar... O sigui, no hi ha cap control. Mira, jo tinc un restaurant. I ja, la peça porcina aquesta ni s'ha propagat i els proveïdors, ja, bueno, segurament la setmana que ve els preus ja apoyaran, però què preus que apoyaran? Però si s'ha controlat en principi, si això no, encara no ha afectat a les granges.
Bueno, el lliure mercat el que fa és... Bueno, campi qui pugui, i al final acaba guanyant qui tothom se n'aprofita i vivim amb aquesta...
El que no pot fer un pagès és poder viure amb 10 hectàrees de terra. Això ja t'ho dic jo. Llavors es veuen obligats a remuntar amb uns sectors determinats i amb unes granges molt més grans. Tu voler viure amb 10 hectàrees de terra, tota una família, poder tornar els fills a la universitat i que puguin estudiar, i ells treballen 4 mesos l'any, perquè és el tema que fan de sembrar, d'esperar que creixi, que plogui i que puguin recollir, i parlo d'això igualment per les granges. I això, en petites explotacions, no dona. I això voler-ho minimitzar o voler-ho fer, que cada pagès... És que és impossible. Estem en un món que, i amb una densitat demogràfica que obliga a tenir explotacions d'un cert nivell. I això és així. I si has d'importar, doncs has d'importar. I funcionem d'aquesta manera. I si pots exportar, també. Què et penses, que tota la producció de cítrics que es fa al Llevant es queda aquí a Espanya? No, eh? Va tot a fora, eh?
És el que estic dient.
Va tot a fora, va tot a Europa, eh? Les bones taronges les porten a fora. Aquí ens mengem el que tenen, o el que tenim, eh? Vull dir, llavors vull dir-te que el món està molt més globalitzat amb això, i en el sector agrícola encara més.
Va, que em queden 5 minuts va. I vull passar per la caserna un moment, perquè podíem seguir, també, perquè sí. Avui els temes donen de si. Sí. 5 minutets, només per dir-vos que, vaja, que la caserna de la Guàrdia Civil hauria de ser un dels temes que s'haurien de parlar a la pròxima Comissió Estat-Generalitat, ho ha dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i que demanarà al govern espanyol la titularitat de l'immoble. L'Ajuntament ho veu com un pas important per desencallar la futura ampliació de les urgències del Taulí i per traslladar les consultes externes del Taulí en aquest espai, i per tal doncs, que en aquest punt doncs, pugui tenir aquest aspecte tan important per l'Hospital de Sabadell com és el fet de traslladar aquest espai. Ho veieu així, Alan? Tu creus que és un pas endavant?
No, segur que no.
Marta Ferrer, Salvador Illa, Pedro Sánchez, si m'esteu escoltant, ja era hora que trobéssiu un forat a la vostra agenda, que segur que està molt, molt ocupada entre Nadals i altres coses. Ja era hora que trobéssiu un moment, no? Abans, quan governava Esquerra a la Generalitat, la frase espectacular de la nostra alcaldessa era: és que clar, no podem fer molt, no podem fer res perquè no governem a la Generalitat. Doncs apa, ara governen a l'Estat, a l'autonomia i a Sabadell. Que es posin les piles, que s'arrebanguin i que d'un cop per totes que la recuperin llavors.
Vale, molt ràpid. A veure, això
ara ja... No tan ràpid ja, que llavors...
Som... O sigui, no existeix d'avui. El tema de la caserna,
sí, sí.
Hi ha la teva part
formació,
política...
La meva formació, això ve de
a veure, perdona, el quadripartit...
Jo ja t'he vist, que ve d'abans.
Ja reclamaven la caserna,
clar,
que era de la ciutat. I està molt bé.
I molt bé que ho haguessin fet.
No, sí, està molt bé, però m'hi has de pagar, eh?
Pagar per una cosa que ja estava
pactada.
Pagar un altre cop una cosa que estava pactada en el seu moment, amb
no,
un acord
senyor, no,
que havia fet el bus, cosa amb Buscarreta.
Però a veure, això va anar, es va posar a nivell judicial i es va perdre el judici perquè el Ministeri va dir: escolta, això és meu, el Ministeri de l'Exèrcit, i va dir: això, si voleu, cap problema per la ciutat, fantàstic, però pagueu el que val, i ja està. I aquest és el tema que s'ha de desencallar. No hi ha
això
un altre...
és un tema que ja estava pactat. Jo
no.
Entenc, Toni, que des de Junts recolzeu a dia sis sinistra
no.
Sempre
jo parlo com a
Ferrer,
no,
que,
et parlo com a ciutadà,
però, bueno, o sigui, això ja estava tancat en aquest moment.
Josep, va.
Home, jo crec que no hem de mirar el passat. Hem de mirar el futur, i el futur és arreglar ja d'una punyetera vegada doncs, aquest tema, i que passi a la ciutat i ja està. hi ha fórmules, per fer-ho, amb una concessió, amb el que sigui, hi ha fórmules.
Diners.
Diners. Pues, llavors estarem una altra vegada amb el mateix. Jo penso, no sé, jo el que no veig massa clar és el de les urgències del Taulí, no ho veig massa clar.
No, però a consultes externes.
No, perdona, sí, bueno, perdona, que l'incís.
Això no ho veig molt clar, però que la titularitat ha de ser...
Penso que seria una bona solució aprofitar unes instal·lacions magnífiques per poder fer les eternes del Taulí, sí. Perdona.
Bueno, no sé, això és l'única cosa, però que aquest tema ha d'acabar ja, doncs, amb un conveni, amb un que sigui, amb una concessió de 40 anys, amb el que sigui. Hi ha fórmules sense haver de pagar, com tu dius, jo estic d'acord amb tu, això ve molt més enrere. Si analitzes on ve tot, no hem de pagar per una cosa que ja és nostra, no? Però...
La Generalitat va dir que estava oberta a pagar, i pel que sabem, i pel que se'ns havia explicat també des de dins del Consell de Govern del Taulí, l'Estat va dir, en el punt en què la Generalitat em digui que té el pressupost per fer-hi qualsevol cosa allà en cara i ulls, i semblava que el tema de les consultes externes i una possible instal·lació d'un cuap d'urgències, però el que s'ha parlat més és de les consultes externes, en el moment en què se'ns digui directament aquests són els diners per fer-ho i hi ha partida pressupostària, endavant. Si no hi ha diners, no es farà.
No és cap sorpresa. Sabem que el govern de la Generalitat està molt acostumat a pagar dos cops per moltes coses, com avui amb l'anunci de la Sareb, no? Aquests dies, uns pisos que s'encedaran de la Sareb que tornarem a pagar de mil maneres. No passa res. Aquí tenim molts diners per tot, per moltes coses, però per habitatge, per educació, per extracurriculars, a Sabadell, doncs queda poca cosa. Bueno, seguirem amb el país que ens mereixem.
No, per Nadal també, 2,5 milions ja. Va, la cosa, per Nadal sí que hi ha diners.
Vinga, som-hi, moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Avui heu vingut, heu esmorzat bé, així m'agrada.
Sí, no esmorzant encara, però
doncs et veig molt intens, Alan. Fantàstic, ja m'agrada que vingueu així, clar que sí. Moltíssimes gràcies a tots tres, cuideu-vos molt, que vagi molt bé, ens veiem d'aquí uns dies.
Adéu.
Ho recollim tot plegat, el Pere Gallifà, els companys d'esports actualitzant les qüestions destacades del dia. De seguida, a partir de les 10, al Fils de Ciutat, i nosaltres tornem puntualment demà a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé, adéu.